Ràdio Estel.
Presidents autonòmics del PP es va acabar ahir sense que s'hagi arribat a un acord definitiu sobre el repartiment de l'objectiu de dèficit. L'executiu espanyol, tanmateix, es va comprometre que aquest repartiment es faci a partir de criteris objectius i no pas polítics.
A la mateixa línia, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que no es perjudicarà les autonomies complidores amb el dèficit. La trobada de més de 3 hores es va acabar amb el compromís de tots de continuar treballant per reduir el dèficit i fer més esforços per buscar l'acord en el proper Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebrarà a finals de juny o potser a principis de juliol. El president del govern espanyol va defensar davant dels barons la conveniència que el Ministeri d'Hisenda i les comunitats autònomes facin un esforç previ per acostar posicions sobre els criteris de repartiment del dèficit abans de la reunió del Consell.
Un dels principals cavalls de batalla és que, si finalment hi ha l'anomenat dèficit a la carta, les autonomies que van complir amb el dèficit imposat l'any passat exigeixen algun tipus de bonificació.
En aquest sentit, el president de Castella i Lleó, Juan Vicente Herrera, confia que es concretin compensacions per a les comunitats complidores. Herrera considera que el Ministeri d'Hisenda té l'obligació de plantejar una fórmula que contenti a tothom. En la mateixa línia es va situar el president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, que va demanar ahir criteris objectius que en cap cas perjudicaran les comunitats que han complert el 2012. González també va insistir que no hi ha cap negociació bilateral ni per darrere amb Catalunya respecte al dèficit. Malgrat la manca d'acord, el president d'Extremadura, José Antonio Monago, va dir que la reunió ha servit per poder-se dir les coses cara a cara i va reiterar la seva oposició a un repartiment asimètric de l'objectiu del dèficit.
Hicimos un esfuerzo muy importante, que cuando digo hicimos, los ciudadanos de mi comunidad, y por lo tanto ahora es difícil de entender y de explicar a los ciudadanos que hay una asimetría, ¿no? Yo creo que cuando se hizo una ley de estabilidad presupuestaria, una reforma constitucional, era para cumplirla, y eso es lo que a mi juicio toca y es lo que hemos hecho en muchas comunidades autónomas.
¿Entiendes la petición de sus colegas?
Pues yo entiendo todas las peticiones, pero quiero que al menos se entienda del que cumple.
L'altra cara de la moneda és el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que es va comprometre a seguir reduint el dèficit, malgrat que la seva regió és la que ha de fer un esforç més gran. Més optimista era el president de les Balears, José Ramón Bauzán, que va assegurar que havia trobat comprensió entre els seus companys perquè hi hagi dèficits diferents.
El número 3 dels socialistes espanyols, Òscar López, creu que l'Estat hauria de ser més generós amb les comunitats i distribuir el marge addicional de dèficit que la Unió Europea aprovarà per a Espanya, que es calcula que serà d'uns 18.000 milions d'euros, al 50%, és a dir, la meitat per a les comunitats autònomes i l'altra meitat per al mateix Estat.
El secretari d'Organització del PSOE va assegurar que d'aquesta manera se solucionaria l'embolic provocat pel mateix Rajoy i les comunitats governades pel Partit Popular. També va comentar que el discurs del greuge i de demagogia que el president espanyol ha practicat durant anys contra determinades comunitats autònomes ara se li gira en contra.
Canviem de qüestió, però seguim parlant de temes econòmics, perquè la possibilitat d'ajornar el pagament de l'IVA prevista a la nova llei d'emprenedors, aprovada divendres passat pel govern espanyol, suposarà una caiguda d'ingressos d'uns 490 milions d'euros per a les comunitats autònomes l'any vinent. De fet, tot i que les autonomies cobraran aquests diners l'any següent, el 2015, això podria provocar problemes de tresoreria.
Segons va explicar ahir el secretari d'Estat d'Hisenda, Miguel Ferrer, la implantació de l'IVA de Caixa a partir del proper dia 1 de gener comportarà per al conjunt de l'Estat una recaptació menor d'uns 983 milions d'euros i, per tant, menys ingressos també per a les comunitats autònomes. Amb tot, Ferrer va recordar que aquests diners no es perden, sinó que es recuperaran el 2015. El govern espanyol, de la seva banda, preveu que 1.300.000 autònoms i fins a 1 milió de petites i mitjanes empreses es podran acollir aquesta modalitat d'IVA. Una altra de les mesures que recull la futura llei d'emprenedors és la deducció per a empreses petites que reinverteixin, volíem dir, els beneficis generats a partir del dia 1 de gener passat. L'estalvi per als beneficiaris es preveu que sigui de 624 milions el 2014.
A partir de 5:45 d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat, Artur Mas fa d'anfitrió en una cimera per fer front comú contra la reforma educativa del govern del PP i que aviat començarà el tràmit parlamentari al Congrés i al Senat. El president català ha citat els líders dels grups que defensen el model català d'immersió lingüística, tots menys PP i Ciutadans, però també representants dels sectors de la comunitat educativa del país amb els membres de la permanent del Consell Escolar de Catalunya.
L'objectiu d'aquesta cimera és defensar el model català d'ensenyament, malgrat que alguns grups ja han advertit que això també implica posar fi a les retallades. Hores abans d'aquesta trobada, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha alertat que un excés de normativa, com ha passat amb les reformes educatives espanyoles, pot suposar un caos per als ciutadans i subratlla que les lleis no es poden convertir en un mur contra la voluntat de la gent.
Joan Vila, el zelador del geriàtric La Caritat d'Olot, acusat de l'assassinat d'11 avis, dels quals tenia cura, va assegurar ahir en el judici pels fets que ell estimava els avis i que no era conscient del que feia.
Vila, que va confessar tots els crims, va argumentar que ell no pensava que estigués cometent un assassinat, sinó que veia el patiment de la gent gran que cuidava i per això diu que els ajudava a morir sense haver planificat en cap moment els crims. L'acusat va respondre ahir a la tarda a l'audiència de Girona. L'acusat, recordem que s'enfronta a una pena de 194 anys de presó per 11 delictes d'assassinat amb traïdoria, en 3 dels quals, a més, hi va haver acarnissament. La defensa, en canvi, demana per ell 20 anys de llibertat vigilada amb l'obligació de seguir tractament psiquiàtric. El judici, que durarà 2 setmanes, va començar ahir amb la selecció del jurat, format per 5 homes i 4 dones.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que va aparèixer sense vida ahir i amb evidents signes de violència a casa seva a Valls. La víctima sembla que és una dona d'uns 50 anys de nacionalitat espanyola, de la qual feia uns dies que no se'n sabia res.
Els Mossos van entrar a l'habitatge de la dona després de rebre un avís que feia dies que no se'n sabia res ni tampoc estava localitzable. De moment no se saben els motius ni les causes de la mort de la dona i s'espera... Doncs està a l'espera de l'autòpsia per determinar-ne les circumstàncies. Tampoc se sap encara la víctima mortal.
Aquesta trista notícia coincideix amb unes dades que s'acaben de fer públiques precisament sobre violència domèstica a l'Estat l'any 2011. Més de 32.200 dones van ser víctimes d'una manera o d'una altra d'aquesta violència, especialment de la violència de gènere, i la meitat tenien entre 25 i 39 anys. Això suposa que hi ha 155 dones per cada 100.000 de més de 14 anys que han patit aquesta violència. En prop del 60% dels casos, víctima i agressor eren parella i en un 1,2% estaven en procés de separació.
A més, segons detalla un estudi de l'Institut d'Estadística, 2 de cada 3 denunciants per violència de gènere tenien entre 25 i 44 anys i 2 de cada 3 agressors tenen nacionalitat espanyola. Pel que fa a la violència domèstica, que també té en compte els fills, altres familiars i els homes com a subjecte passiu d'aquesta violència, l'estudi assegura que el 2011 van ser-ne víctimes 7.750 persones i que una tercera part eren homes.
I us expliquem també que l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va deixar ahir al vespre molt clar que té la intenció de presentar-se novament a les eleccions municipals l'any 2015 amb la idea d'intentar guanyar-les per repetir en el càrrec. Concretament, Trias va dir que no ha estat 8 anys a l'oposició per estar 4 i anar-se'n a casa després de ser alcalde. I va afegir que en el proper balanç anual, com el que va fer ahir, explicarà com guanyarà les properes eleccions.
Doncs sí, ho va dir en un acte organitzat per la Fundació Fòrum Barcelona i al vespre, coincidint amb el segon aniversari de la seva arribada a l'alcaldia de la capital catalana. Amb el títol Projectes i oportunitats per la Barcelona del 2020, Xavier Trias va parlar sobre l'actualitat de la ciutat i va fer balanç de la primera meitat del seu mandat. L'alcalde, que governa en minoria amb 14 dels 41 regidors, va assegurar que això fins ara no li ha impedit fer les coses i està transformant i canviant Barcelona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest dimarts. Torna a ser notícia José María Aznar perquè l'expresident del govern espanyol va voler deixar clar ahir que no està contra ningú, sinó que està amb els espanyols. Així es va referir a la polèmica creada per ell mateix la setmana passada arran d'unes crítiques al govern de Mariano Rajoy en una entrevista a Antena 3 Televisió. No hi va haver cap ministre ni cap president autonòmic del PP que fos present ahir en un acte on Aznar va presentar un unes biografies polítiques liberals editades per la Fundació FAES en aquest acte que, com dèiem, va ser el Congrés dels Diputats.
Aznar va defensar la plena legitimitat de l'executiu de Rajoy expressada a les urnes el novembre del 2011 i va apuntar que els espanyols li han fet un mandat inequívoc a favor de la unitat, la reforma i la modernització de l'Estat espanyol. L'expresident del govern espanyol creu que hi ha una majoria política i també social que comparteix la voluntat de recuperar un rumb d'èxit. Davant d'això hi ha contraposat el govern de Rodríguez Zapatero, que creu que va interrompre el procés de transformació que ha viscut l'Estat espanyol des de la transició amb unes conseqüències devastadores, arrossegant, diu, Espanya la crisi més greu de la seva història democràtica.
Els aturats de més de 55 anys i que estiguin aturats des de fa temps, és a dir, que siguin aturats de llarga durada i que cobren 426 euros per subsidi mensuals, no es veuran afectats per l'endarreriment en l'edat de jubilació, segons va confirmar ahir el govern espanyol. A Catalunya, un de cada 10 aturats té més de 55 anys. Són prop de 67.000 i 19.000 s'hauran de jubilar ben aviat.
Això a la pràctica vol dir que si abans dels 61 anys no troben feina, els prejubilaran de manera forçosa sempre que hagin cotitzat el que es demana, 33 anys com a mínim. També vol dir que cobraran menys perquè serà una jubilació anticipada. En concret, perdran al voltant del 20% de la pensió. Comissions Obreres considera que d'aquesta manera el govern espanyol busca un doble objectiu. D'una banda, alleugerir i maquillar les xifres de parats i de l'altra, abaratir les pensions. A més, es descarrega la despesa de l'INEM, ja que els ajuts o subsidis van a càrrec de l'atur i les pensions, en canvi, de la Seguretat Social.
I acabem explicant-vos que l'empresari Juan Miguel Villar Mir i el propietari del grup Sando, José Luis Sánchez Domínguez, van negar i haver fet mai donacions al PP. Aquests dos empresaris van comparèixer com a imputats davant el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que investiga el cas Bárcenas i que els va demanar explicacions sobre uns ingressos amb el seu nom que apareixen a la suposada comptabilitat B del Partit Popular. Tres minuts i serà un quart de nou. La Unió Europea ha decidit aixecar l'embargament d'armes a Síria, tot i que per ara no hi ha cap país que tingui intenció d'enviar-hi armes.
A partir del proper dia 31 de maig, l'embargament de la Unió Europea, que ha decidit aixecar l'embargament d'armes a Síria, quedarà sense validesa. D'aquesta manera s'obre la porta perquè països europeus puguin vendre armament als rebels sirians, com havien demanat països com França. Els 27 estaven dividits al voltant d'aquesta qüestió. En la mateixa reunió dels ministres d'Exteriors Comunitaris s'ha decidit prorrogar les sancions financeres i econòmiques sobre Síria, amb les quals es pretén debilitar el règim.
A les eleccions municipals italianes que es van celebrar entre diumenge i ahir dilluns, el candidat del centre-esquerra a l'alcaldia de Roma, Ignazio Marino, encapçala les eleccions a la vista de les últimes projeccions de vot que li atorguen al voltant del 40% de suport.
En segon lloc, 10 punts per sota, hi ha el candidat del centre-dreta i actual alcalde romà, Giovanni Alemano. Tot sembla indicar que serà necessària una segona volta, que se celebrarà el 9 i el 10 de juny, ja que cap dels candidats aconseguiria superar el 50% dels vots necessaris per proclamar un vencedor en aquest primer torn.
I almenys 58 persones van morir ahir, gairebé 200 més van quedar ferides, la majoria xiïtes, en una onada d'atemptats comesos amb cotxes bomba i explosius en diversos barris de Bagdad, a l'Iraq.
En concret, hi ha hagut 19 atacs, una dotzena dels quals amb explosius de gran potència. Un dels més greus ha estat un doble atemptat al barri xiïta de Ciutat Sarn, que hauria costat la vida almenys a 13 persones, segons apunten fonts policials i dels hospitals de la zona. Si bé cap grup s'ha atribuït als atemptats, l'ala iraquiana d'Al-Qaeda i altres insurgents musulmans sunnites han incrementat des de començaments d'any els atacs contra districtes xiïtes per intentar expandir la confrontació sectària. La tensió entre el govern xiïta i la minoria sunnita del país està en el seu pitjor moment des que les tropes nord-americanes van abandonar l'Iraq el desembre del 2011.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Vicente del Bosque va donar ahir la llista de 26 convocats, dels quals en descartarà 3 per a la Copa Confederacions, on Espanya participarà al Brasil del 15 al 30 de juny.
El Barça és l'equip que porta més jugadors a la llista. 9 concretament són Valdés, Piqué, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Pedro i Villa. Destaca també la presència d'Iker Casillas, que després de la seva suplència al Real Madrid era un misteri si el convocaria.
L'Espanyol es va entrenar ahir després del derbi contra el Barça i ho va fer sense el mexicà Héctor Moreno, que ja ha marxat convocat amb la seva selecció.
Els homes de Javier Aguirre afronten l'última jornada de Lliga sense cap objectiu concret. En canvi, el seu rival en l'últim partit, el Celta de Vigo, s'hi jugarà la possibilitat de mantenir la categoria. Abans d'aquest partit, però, l'Espanyol s'enfrontarà, recordem, demà mateix al Barça a Lleida, en la final de la Copa Catalunya.
I un nom propi de l'actualitat esportiva és el de Neymar, que es va convertir oficialment ahir en jugador del Barça per a les 5 properes temporades.
S'acaben així unes setmanes d'intenses negociacions amb intromissió del Real Madrid, inclosa entre el Barça i els propietaris dels drets del jugador. Neymar ha firmat el nou contracte al Brasil, on diumenge jugarà l'últim partit contra Anglaterra. Tot apunta que serà presentat a Barcelona dilluns de la setmana vinent.
Encara sobre la convocatòria de la selecció espanyola, parlem ara de la sub-21 per a l'Eurocopa d'Israel, en aquest cas amb 5 jugadors del Barça convocats: Tello, Thiago, Muniesa, Bartra i Montoya. Són els escollits per Julen Lopetegui.
Ahir mateix van arribar a la ciutat de futbol de les Rozas per començar a preparar la cita, on defensaran el títol continental com a vigents campions. El primer partit serà el pròxim 6 de juny contra Rússia a Jerusalem.
És notícia també que en l'última jornada de la Lliga Espanyola a Primera Divisió tots els partits seran dissabte a les 9, amb l'excepció del Barça-Màlaga, que serà a les 7, el mateix dissabte, partit sense transcendència a la classificació, i el Madrid-Osasuna, que serà encara abans, a les 5 de la tarda. En tennis, d'altra banda, Rafa Nadal va suar ahir per guanyar en la seva estrena Roland Garros a París contra l'alemany Daniel Brands en 4 sets.
També han passat a segona ronda Tommy Robredo, que ha guanyat l'Estonia Zop en 3 sets, i Albert Montañés, que ha superat el nord-americà Johnson en 5 sets. En canvi, l'eliminació de Marcel Granollers no s'ha pogut evitar a mans de Feliciano López. També ha caigut el català Pere Riba, que ha perdut contra el txec Rosol en 3 sets.
En bàsquet, el Barça-Riga l'afronta avui el primer partit a vida o mort en els play-offs pel títol de la Lliga Endesa. És el tercer partit i definitiu dels quarts de final contra el Vizcaya Bilbao Bàsquet.
L'equip de Xavi Pascual rep l'Uxue Bilbao Bàsquet en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Com dèiem, els blaugranes, encara afectats per la derrota en pista basca, volen recuperar l'esperit del primer partit. Empatats a una victòria, els guanyadors a la pista blaugrana accediran a la semifinal, on es trobaran amb el vencedor del Laboral Cuchua Herbalife Gran Canària. El Barça, per tant, es juga a continuar la competició o bé començar les vacances.
I a Lleida es viuen hores de commoció per la mort de l'alpinista català Juanjo Garra al Daulagiri, en no poder superar una quarta nit en altura extrema després, recordem-ho, d'haver-se trencat el turmell. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar ahir 2 dies de dol per la mort de qui treballava també al consistori de la ciutat en l'àmbit d'esports.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc connectarà a finals de juny amb els membres de la missió europea Volare de l'Estació Espacial Internacional. La nau Soyuz surt avui a la nit al Kazakhstan i estarà formada per l'astronauta rus Fyodor Yuchirkin. El nord-americà Karen Nyberg i l'italià Luca Parmitano també formaran part d'aquesta expedició. No és la primera vegada que un pontífex saluda uns astronautes, ja que al maig de l'any 2011, ara fa tot just 2 anys, Benet XVI també havia conversat amb els astronautes en la missió Sutel-Endeavour. També és possible que els qui estan a l'espai en aquesta missió Volare estableixin connexions amb el president de la República Italiana, Giorgio Napolitano, i amb el president del govern, el primer ministre, Enrico Letta. Passen 3 minuts i mig d'un quart de 9, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico: suspens escolar a verd, continua la polèmica per la llei d'educació, diuen els títols principals de portada. El punt avui: aturar l'invasor, referint-se a la cimera que convoca per avui Artur Mas contra la llei verd, també. Diari Ara, sobre la reunió de Rajoy amb els presidents autonòmics del PP, titula Revolta de barons. El País, Brussel·les demana a Espanya accelerar les reformes en impostos i pensions. Diari El Mundo, Rajoy no aconsegueix posar d'acord els seus barons sobre el dèficit. Diari ABC titula, també amb una imatge de Rajoy amb els presidents autonòmics, treva fins al juny per consensuar el dèficit autonòmic. I La Razón, també sobre aquest tema, titula Rajoy dona un mes per pactar amb tothom el dèficit a la carta. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Dionisio de la Cruz, que és dissenyador, escriptor, poeta i autor del llibre Cuatro Continentes, un interessant relat futurista sobre la prosperitat, la pau i la superació de la crisi.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts, ara mateix d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui parlem d'aturades en principi habituals en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona. És cert que la ronda de dalt presenta lentitud, retencions entre la Guinagüeta, Vallcarca, en sentit Llobregat. També la ronda litoral, amb retencions que arriben des del Fòrum fins a la Barceloneta. A la resta de vies, ara veiem aturades a l'autovia A2. Potser alguna incidència que acaba de produir a la zona de Pallejà. No és habitual perquè la retenció és entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà. Per tant, possible incidència en aquest tram de l'autovia A2, retencions baixant cap a Barcelona. El que dèiem, a banda d'aquest punt, un pèl conflictiu a la resta de vies, aturades habituals, vies que envolten Barcelona sense més sorpreses. És tot. Des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs estem a l'espera de l'arribada d'una nova pertorbació. Aquesta pertorbació, a partir ja de mig matí, donarà lloc a ruixats i tempestes que, de moment, creixeran a punts del Pirineu, però que al llarg de la tarda o a partir de migdia podran créixer d'altres punts de ben bé tota la meitat nord del país. Aquesta pertorbació és moderadament activa i comportarà aquests ruixats i tempestes que localment seran forts cap a les comarques del nord-est. Per tant, atenció en aquest sentit, perquè durant la tarda els ruixats, insistim, podrien anar acompanyats fins i tot també de tempesta i calamarsa. Les temperatures, per altra banda, doncs seran similars a les d'ahir, màximes de 22-23 graus, poder, possiblement, a les comarques de Girona, degut a la major presència dels núvols, doncs seran una miqueta més baixes. De cara als propers dies, doncs hem de continuar de lleugera inestabilitat, en el sentit de que al matí més o menys predomini del sol, però durant les tardes de nou ruixats, tant dimecres com dijous. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Cuatro continentes és el títol d'un llibre on el dissenyador i escriptor Dionisio de la Cruz Ortiz dibuixa un panorama futur ple d'esperances, bones previsions i alhora molts canvis de rumb i nombroses incerteses. En un món futur governat per dones i marcat per la prosperitat i la pau, arriba una crisi greu i descontrolada que redueix la població mundial. El llibre, Cuatro continentes, ens interpel·la davant la pregunta que tots ens fem almenys una vegada en la vida: com arribarem al final d'aquesta vida nostra? I aquí sempre se'ns barreja l'esperança ferma que ens donen les nostres conviccions o creences religioses i la certesa que tenim un destí. El contrast entre els que creuen en Déu i els qui l'ignoren també té una presència destacada en aquesta història. Cuatro continentes, editat per Edición Personal, permet que deixem anar la nostra imaginació i ens fa pensar en el futur del nostre món. Dionisio de la Cruz, de 46 anys i fill de Barcelona, és un home polifacètic que reflecteix la seva creativitat precisament en aquest llibre que volem donar a conèixer avui. Gran aficionat a la música, compositor de cançons i expert en disseny i arquitectura d'interiors, Dionisio de la Cruz està actualment implicat en diversos projectes precisament a la capital catalana, projectes arquitectònics. En el terreny literari, ha escrit 3 obres de poesia i ha elaborat diversos dibuixos i pintures. Avui ens acompanya Dionisio de la Cruz Ortiz. Molt bon dia, benvingut, senyor de la Cruz.
Bon dia, què tal?
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Cuatro continentes és tota una història de visió de futur, podem dir. Incerteses, esperances, persones que busquen solucions. Quin missatge vol transmetre vostè amb aquest llibre?
Bé, molt bé. De fet, un missatge no, hi ha diversos missatges, moltíssims. De fet, si es llegeix quan es llegeix el llibre, es troben moltíssimes coses que potser molta gent no agafa de principi, però que, per exemple, un dels grans missatges són l'exaltació o engrandir, el voler engrandir el que és la família, el que és els valors personals, sobretot també, i cercar una mica i deixar de banda el materialisme per abarcar-nos més a l'espiritualitat, que és molt, molt important. Vull dir que no es tracta només d'arribar a un límit, de dir, som materialistes i tot el que hi ha aquí el toquem, tot el que veiem és l'únic que creiem i ja està, sinó que sempre hi ha alguna coseta més que gràcies a l'espiritualitat de cada un podem traspassar.
És més important el que som interiorment que no pas el que tenim o el benestar del qual gaudim.
Clar. De fet, és important, o sigui, la persona és potser l'ànima, principalment és això. Després hi ha el que és la cosa material i tot això ve segons com som nosaltres. Tot el que tenim o tot el que no tenim està una mica en funció de com som interiorment.
El llibre presenta un hipotètic món governat per dones, amb la població reduïda en la seva quantitat. Sí. Podem dir que té voluntat profètica o vocació profètica, aquest llibre? O potser és una proposta per pensar en el final de la nostra vida?
Bé, de fet, el protagonista en si, que es diu Flemistos, és una miqueta missioner, és una miqueta un apòstol del futur, per així dir-ho. És una persona molt, molt, molt espiritual, sobretot. Llavors, gràcies a això, ell contribueix a tot el seu voltant a ajudar a tirar endavant, precisament. Per això, el grup de persones que estan protagonistes al llibre, que són 7, pràcticament la meitat són que creuen que hi ha alguna coseta més, potser en la religió, perquè són molt espirituals, i els altres són més materialistes. I el protagonista en si, que és aquest teniente, que és Flemistos, que és un defensor, molt semblant a un soldat, a un soldat d'aquests que van en missió de pau, no? Doncs dona una mica més l'empenta i fa que tots puguin continuar i tirar més endavant. Ajuda més a tots, diguem-ne.
Per què enfatitza tant vostè les diferències entre els que creuen en Déu o els que creuen, com vostè diu, que hi ha alguna cosa més que la matèria, i els que no tenen fe?
Clar, és que és important, perquè, de fet, molta gent creu en coses que està, diguem-ne, que no veuen. Llavors, la espiritualitat, el que és l'interior de cadascú, és molt, molt, molt més important del que sembla. Llavors, aquí el que es fa, el que jo pretenc, és veure una miqueta com funciona la societat a la qual estem. Hi ha, sobretot, hi ha molt de materialisme, consumisme, tot això, no? Llavors, per això m'agradaria donar, i de fet ho faig així, dona un protagonisme molt, molt gran a l'interior de la persona, sobretot. Perquè jo crec que això és un de la base principal de tot.
La interioritat, l'interior de la persona, l'espiritualitat, els valors, entre ells la família, sí, són molt presents en aquest llibre, Quattro Continentes, escrit pel dissenyador i poeta, entre altres coses, Dionisio de la Cruz, que ens acompanya avui en directe en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. A banda d'aquest llibre, que recomanem avui, que ha estat publicat per Edició Personal, li volem preguntar per la seva dimensió artística en general. Vostè és un home que sempre ha viscut precisament per l'expressió artística. Com definiria el seu estil en el disseny d'interiors, en la poesia i també en la música?
Clar, bueno, el que és la música, per exemple, m'agrada moltíssim. I de fet, la composició de temes, sobretot, fa molt temps que ho faig, i m'agrada moltíssim perquè, de fet, és el que m'agrada, de començar de zero, de dir d'aquí no hi ha res i faig una cançó, no? una melodia, una lletra, sobretot. Uh-huh. És partir de zero. De l'arquitectura interiors, que és la meva professió principalment, aquí a Barcelona, doncs el que faig és el mateix. D'un espai que no hi ha res, doncs, bueno, faig una creació d'un no res, doncs començo a fer cosetes allà, un projecte, i poso materials, uns espais, i això, quan acaba, doncs és un resultat que és bastant uh-huh. bastant maco.
I satisfactori per un mateix. I tant. Què està fent concretament vostè ara a Barcelona en
sí,
disseny d'espais interiors?
Jo soc dissenyador d'interiors i faig de tot, vull dir, principalment, sobretot, el que és el tema d'espais de cuina, espais de banys i tot això, sobretot. No?
Doncs,
locals, etcètera.
Moltes felicitats per aquestes múltiples qualitats que en el terreny artístic també ajuden la persona i també permeten crear moltes coses en molts àmbits. Per cert, després de publicar aquest llibre, senyor Dionisio de la Cruz, aquest llibre Quattro Continentes, s'ha plantejat vostè escriure algun altre llibre, algun altre treball literari?
Sí, perquè jo, a veure, des que era molt petit sempre estic escrivint, no? Poesia sobretot, que de fet aquest llibre de Quattro Continentes surt de l'últim llibre de poesies, de les uh-huh. idees aquestes, i ara mateix estic ja preparant el següent, uh-huh. que també serà novel·la.
També serà novel·la, com sí. Quattro Continentes, sí. I potser pensant en el futur igualment?
No, serà més actual, uh-huh. més actual, però jo crec que serà una bomba.
Doncs,
estarà bé.
Doncs, vaja, aquest anunci de bomba ens l'apuntem perquè quan surti ens el pugui explicar.
Una bomba d'espiritualitat, sobretot. Una bomba d'això.
Per cert, avui, amics oients, us oferim aquest llibre, us el regalem. Si truqueu, entrareu en el sorteig. Quattro Continentes, de Dionisio de la Cruz, editat per Edició Personal. Si voleu aquest llibre, podeu trucar-nos ja des d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Sí, senyor de la Cruz.
Amb un punt de llibre que està inclòs.
Ah, molt bé.
Amb el
sí.
qual el punt de llibre es veu els capítols, es visualitza els capítols, que són 9 i són els quadres, bueno, són pintures que jo he fet. De fet.
Doncs si no té inconvenient, també l'incloem en el regal,
sí,
aquest
sí,
punt
clar,
de llibre,
llibre,
on es parla amb uns dissenys molt, molt bonics i sí. molt il·lustratius, molt reveladors de prosperitat, d'amistat i generositat, d'ingenuïtat, d'egoisme i de valentia, d'enteresa, de sacrifici, de perseverança i també d'entrega de la persona. És a dir, una mica la cara
sí.
i la creu dels capítols que es mostren en aquest llibre. Això moltes va. Gràcies, senyor Dionisio de la Cruz. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia avui amb Josep Rull, amb Ferran Pedret i en Ramon de Veciana. Fins ara, gràcies, bon dia.
Molt agraït.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb el patrocini de Staring, la primera marca espanyola especialitzada en aliances de boda i anells de compromís. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Una Coca-Cola és molt millor...
Amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal, light o zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
El temps de tertúlia d'actualitat, quan passen ja 5 minuts de 8:45. Avui ens acompanyen el secretari d'organització, de Convergència Democràtica i també secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres el diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Ferran Pedret. Bon dia i benvingut avui per primera vegada, senyor Pedret.
Molt bon dia.
Com estem?
Doncs bé,
Molt bé, doncs contents de tenir-lo per primera vegada després que altres socialistes ens han acompanyat com Celestino Corbacho, Roberto Labandera, encantat de saludar-lo.
Gràcies.
I també tenim l'advocat i membre d'Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bon dia, senyor de Veciana.
Molt bon dia.
Amb l'escriptor i dissenyador d'interiors, Dionisio de la Cruz, autor del llibre Cuatro Continentes, que ens acompanya. Novament, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, en una primera roda d'intervencions parlem del tema del dèficit a partir d'una reunió que Rajoy va tenir ahir amb els presidents autonòmics del PP. Podríem dir que, agradi o no als ciutadans de Catalunya, aquesta reunió ens afectava molt per la qüestió del més o menys consens que hi pugui haver dins del PP sobre el tema del dèficit asimètric o del dèficit a la carta. Qui vol començar? Senyor Pedret, per exemple.
Bé, els socialistes, com saben bé des del govern de la Generalitat de Catalunya, hem estat des del principi al costat de tots els que reclamen una flexibilització dels objectius del dèficit, entre altres coses perquè nosaltres defensem que amb una política d'austeritat dogmàtica no aconseguirem sortir-nos d'aquesta crisi. Al contrari, el que està provocant, i crec que és constatable, és que la crisi duri més en el temps, que sigui més profunda i augmentar el patiment de la gent. Per tant, creiem que el conjunt de les polítiques europees s'han de replantejar per orientar-se al creixement i a les polítiques socials en un moment en què són molt necessàries i que això s'ha de traduir en que Espanya tingui uns marges de dèficit més amples i que es reparteixin solidàriament, sobretot tenint en compte que les comunitats autònomes són les que fan la despesa social.
Mm-hmm. Senyor Rull, els altres...
No, aquí es veu, diguem-ne, que a vegades costa d'entendre de què estem parlant, no? Que ens tirem aquestes xifres pel cap, perquè ens fem una idea, cada dècima de la qual estem parlant vol dir deixar de retallar 200 milions d'euros. Vol dir bàsicament això, i per tant no és un tema menor, no?
Sí, sí, el 0,7, per exemple, l'1,2 va molta diferència.
Molta diferència, I per tant, quan es va parlant d'aquestes dècimes, estem parlant de temes realment importants que afecten molt el dia a dia de la gent. El lògic seria d'entrada que si la Unió Europea dona oxigen a l'Estat espanyol, oxigen ara li sembla que li donarà un 6,5%, parèntesi. Hi va haver un moment que el president Rajoy diu, no sé si m'han donat un 6,3 o un 6,5. Això són 2.000 milions d'euros a nivell de l'Estat. 2.000 milions d'euros. Home, que hi hagi un president del govern espanyol que no sàpiga si li donen 2.000 milions de més o de menys, que això té un impacte, evidentment, amb el dia a dia, insisteixo, de la gent, és bastant inaudit. No? Però lògic fora que, com a mínim, les comunitats autònomes tinguessin una tercera part d'aquest oxigen. Ja s'ha comentat. Per què? Perquè les comunitats autònomes representen una tercera part de la despesa pública i especialment la despesa pública amb més valor qualitatiu, perquè són les proveïdores d'elements bàsics de l'estat del benestar, d'ensenyament, de salut i de serveis socials. Això seria el lògic en aquests moments. I ara hem quedat encallats aquí. I em sembla que en la reunió d'ahir no es va plantejar la qüestió de fons, de dir globalment què correspon a les comunitats autònomes, i Rajoy Jo crec que s'està embolicant molt, generant disputes internes en els seus barons, amb les diverses comunitats autònomes, que es barallin, i al final ell mateix no és capaç de controlar aquesta baralla.
Intentava calmar-los, per això.
I se l'acabarà de menjant. Mm-hmm. Hi ha una manera molt simple de controlar això, que és ampliar el marge de dèficit per al conjunt de les comunitats autònomes. Aquest seria l'element de lògica de sentit comú. El que no té massa recorregut és que l'Estat espanyol, insisteixo, que no és qui té la despesa prioritària en elements bàsics de l'estat del benestar, és que dir la major part de l'oxigen que li donen d'Europa. Això no té cap mena de sentit.
Llavors hauria de reduir aquest oxigen.
Aquest és el problema de fons. Uh-huh. Aquest és el tema. Escolti, retallem en aspectes bàsics de l'estat del benestar o retallem en qüestions que en aquests moments poden semblar secundàries o superflues. N'hem parlat d'elements de diplomàcia, elements del Ministeri de Defensa, o, per exemple, reduint l'estructura de l'Estat, que és la que està duplicada. I acabo amb aquesta última reflexió. És a dir, si l'Estat espanyol ha transferit les competències de salut a les comunitats autònomes, a totes, quin sentit té que hi hagi un Ministeri de Sanitat creixent com està creixent? O si ha transferit les competències d'ensenyament, quin sentit té que continuï existint un Ministeri d'Ensenyament creixent? No té cap mena de lògica. Qui hauria de retallar d'una manera molt considerable és l'Administració General de l'Estat.
Doncs bé, senyor de Veciana, més opinions.
Jo abundaria una mica amb el que estan dient. És a dir, aquí s'està generant un problema polític d'una qüestió que tindria que ser purament tècnica. És a dir, quina ha de ser la flexibilització? No tindria que ser una discussió entre polítics, entre presidents de comunitat autònoma, sinó que tindria que ser entre els responsables dels departaments d'economia de cada una de les comunitats autònomes, perquè si establíssim uns criteris homogenis, doncs, per exemple, quina ha de ser aquesta flexibilització en relació al PIB de cada comunitat autònoma, en relació a les competències transferides, perquè evidentment, com ha assenyalat el senyor Pedret i deia el senyor Rull, de les despeses que generen més dèficit evidentment són ensenyament i sanitat. Per tant, no pots donar el mateix tractament amb una comunitat autònoma que té transferit aquests serveis d'altres que no la tinguin, i per tant establir un criteri homogeni moltes vegades significa no ser equitatiu en quant al repartiment. Per tant, jo crec que es tindria que enfocar això no com una qüestió política, que és una mica el que s'estava dient fins ara, és a dir, entrar en una discussió amb presidents de comunitat autònoma de quina ha de ser la flexibilització és no objectivar el problema, sinó convertir una qüestió purament tècnica, una qüestió política, i aquí és on entrem en aquestes processos, diguéssim, de que si jo l'haig de tenir perquè sóc tal comunitat autònoma i tinc determinat aspiració competencial, o perquè jo sóc la meva comunitat autònoma és del PP, o perquè la meva ha complert o no amb els objectius de dèficit. Per tant, jo crec que hem de donar aquest salt de la discussió purament política a la tècnica, i això és un repte que ha d'afrontar el govern.
Com ho veu, senyor Dionisio de la Cruz?
Bé, l'assumpte és complicat, perquè aquí estem parlant d'assumptes econòmics. Econòmics són durs, perquè és normal que jo vull això, tu vols això, llavors aquí hi ha una conjunció de
un joc d'interessos.
Sí, és un joc d'interessos, que uns vol cap aquí que vagi els diners, els altres cap allà, llavors és molt complicat. Però potser el que s'hauria de fer és, en general, que si tots tenen una responsabilitat marcada, o sigui, i es deixen de la irresponsabilitat en el poder, que això és una cosa que molts tenen tendència amb això, amb la qual cosa, que si fan aquesta qüestió, doncs acaben uns perdent. Uns injustament perdent.
El tema de la responsabilitat en el poder, vostè precisament el tracta en el llibre que hem comentat.
Clar, perquè, de fet, si una societat tots són responsables i els que no són surten, de fet, per iniciativa pròpia, i si els que estan al poder són responsables, jo crec que això és més fàcil de tirar endavant.
En qualsevol cas, aquí hi ha una cosa, i els catalans intentem donar les nostres raons perquè aportem a la fiscalitat de l'Estat uns diners i després rebem menys, i en tot cas aquí passa que després se'ns demana una austeritat, no sé. Sobre això ja sé que hi ha hagut molta discussió en aquesta tertúlia, en aquesta taula.
Aquest és el tema etern de diguéssim, quin és l'enfoc que se la donarà a la fiscalitat. És a dir, la fiscalitat està per redistribuir. L'altra qüestió és, diguéssim, si és més equitatiu o menys equitatiu, o si podria ser d'una forma... Però torno a insistir, jo crec que són aspectes tècnics que es tindrien que discutir a l'àmbit que és l'àmbit dels departaments d'economia de cada una de les comunitats autònomes. El problema és que quan tu introdueixes un factor polític, com és a dir, escolti, aquest que esteu citant, no? Perquè Catalunya porta més i de més, i el que es demana és un tracte diferencial únicament per Catalunya, estem desenfocant el tema, perquè, per exemple, aquí jo crec que hi ha dos grans grups de comunitats autònomes, aquelles que porten més, que és Catalunya, Madrid, Balears i València, si no vaig, aquí, no vaig errat, i les demés, bueno, doncs aquí estem parlant d'aquelles que tenen més capacitat productiva o de generació de riquesa i de les que menys. Com ho hem d'articular? Això es pot articular tècnicament. Ara, si l'argument identitari, que és el que generalment utilitza Convergència i Unió, és el que es posa pel davant, evidentment estem desenfocant la qüestió per alimentar, diguéssim, l'argumentari nacionalista. Llavors, jo crec que els partits que no som, que són progressistes i que no tenim aquesta intenció d'utilitzar l'argumentari sentimental per abordar les qüestions polítiques, el que hem de fer és abordar-ho des del punt de vista tècnic.
Però, per exemple, ara se'ns ha exigit molta austeritat des del govern espanyol i també s'ha tret la possibilitat que Catalunya, per exemple, gestioni nous impostos o per exemple, l'euro per recepta, no sé.
A partir d'ara, el titular d'avui és que l'estat del benestar és una qüestió identitària. L'estat del benestar és una qüestió sentimental. Vostè el que diu és...
Per al·lusions, ho diu vostè.
Senyor Rull, el que jo vulgui dir, ho diré jo. No fa falta que vostè m'interpreti, perquè jo generalment entenc les coses malenteses i les interpreta malament. Aquest és el problema, senyor Rull.
Quan es diu una qüestió tècnica, mantenir o no l'estat del benestar no és una qüestió tècnica. Mantenir uns criteris de justícia redistributiva no és una qüestió tècnica, és una qüestió essencialment...
No desenfoqui la qüestió.
Política social, en tot cas, també.
Tot, és a dir, el sistema de finançament, que és un sistema que drena econòmicament Catalunya cada any, que ens situa en uns nivells de dèficit fiscal que no són comparables a cap altre territori d'Europa, que és aquest 8% de la nostra riquesa, per entendre'ns, el segon territori d'Europa que té un dèficit fiscal més alt és Flandes, que té un 4,5%. Dèficit fiscal, perquè ens entenguem, és la diferència entre allò que un territori aporta en el conjunt,
a la fiscalitat central, comuna, sí.
I allò que acaba rebent. És a dir, nosaltres estem pràcticament 4 punts per sobre del segon.
Que això segons les dades que es donen...
Això és les dades del senyor Mascullell que les manipula.
Això és
un senyor que és incapaç de fer uns pressupostos i donar lliçons de com s'ha de treballar.
Bé, essencialment polític.
Deixem de banda ara aquesta confrontació. Els socialistes què en pensen, senyor Pedret?
Miri, li diré que acabem de tenir l'exemple gràfic de per què no ens en sortim. Perquè entrem en aquesta mena de discussions i no hi ha manera de sortir-nos-en. Aviam, evidentment, el debat sobre els objectius de dèficit, que s'han de relaxar, evidentment, perquè si no, no ens en sortirem, insistim, i el debat sobre les balances fiscals o el dèficit fiscal que té Catalunya són debats que no són absolutament desvinculats. Evidentment, tenen alguna cosa a veure. Però em sembla que si els barregem, si els plantegem en aquest moment conjuntament com un memorial de greuges, no s'assolirà ràpidament l'objectiu que s'hauria d'assolir ràpidament, que és un repartiment, diguem, racional, just, equitatiu, de la relaxació dels objectius de dèficit que Europa hagi concedit al conjunt de l'estat espanyol. Una altra cosa, un altre debat és el de les famoses balances fiscals, que jo crec que aquí, en ares a la veritat científica, tots hem de concedir que hi ha diverses maneres de calcular-ho, que n'hi ha com a mínim fins a 4, que s'ha presentat aquest cop només una sola metodologia, dues metodologies, en manquen dues, i que, segons la metodologia que s'usi, inclús hi ha la possibilitat de que et doni un superàvit.
Vostè on està en aquesta posició?
És no, és que jo no tinc...
Encara no sabem exactament si creu que n'hi ha o no n'hi ha de dèficit fiscal.
És que, escolti, miri...
Està embarassat vostè, no, una mica o poc?
No, escolti, senyor Rull, jo l'he escoltat i no l'he interromput. I li diré, si em demana que tingui una opinió política sobre quina de les quatre metodologies, totes elles vàlides científicament per calcular quin és el flux de caixa, quin és el no sé què, fins a calcular quatre maneres de calcular les balances fiscals, jo li diria que jo no puc fer una opció política per una de les quatre. Jo he de dir que els tècnics, els que són economistes, els que es dediquen als temes fiscals, han de presentar sempre les quatre xifres conjuntament perquè mesuren coses diferents i moments diferents. No? Per tant, el que sí que està clar és que Catalunya té un dèficit de finançament que és estructural, que és important i que cal solucionar. I que el meu partit, juntament amb d'altres, va contribuir a que millorés el sistema de finançament de Catalunya. Per tant, l'únic que estem dient aquí, i crec que en això ens podem posar d'acord, és que hi ha d'haver un sistema que compleixi amb els principis de suficiència, és a dir, que es pugui finançar els serveis públics, les polítiques públiques que la Generalitat té com a competències, que un català no rebi pitjor tracte pel fet de viure aquí que una persona que visqui en un altre territori de l'Estat, i el principi d'ordinalitat, que és que un, després d'haver fet la seva contribució, no quedi en pitjor situació relativa respecte als altres que abans d'haver-la fet. Però ja està, jo no aspiro a que Catalunya deixi de ser contribuent neta. De fet, inclús si vostès, els partidaris de la independència, triomfessin i Catalunya fos un estat i s'integrés a la Unió Europea, etc., jo aspiraria que Catalunya fos contribuent neta, perquè això vol dir que aquest és un lloc on les coses van millor pels nostres ciutadans i ciutadanes que a altres llocs d'Europa. Per tant, jo aspiro que sempre siguem contribuents nets. Ara bé, sempre podem finançar les polítiques públiques i els serveis socials que s'han de finançar aquí. Ja, això és el tema.
Un moment.
Sí, endavant,
i mentrestant, què fem? És a dir, hi ha la voluntat de pactar un sistema de finançament per part de Catalunya, una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya, ara fa un any va plantejar un sistema de finançament que anés en aquesta línia, i des de l'Estat espanyol es diu que no, que de cap de les maneres. De fet, el seu partit de referència a l'Estat espanyol també diu que això no ho acabaria de veure bé. Davant d'això, davant de l'altíssim nivell de patiment que té la societat catalana, constatant que Catalunya, malgrat tot, genera prou recursos, vostè considera que són relativament pocs, nosaltres considerem que són bastants.
No ho he dit, que fossin
prou,
pocs.
Prou recursos, però no, vostè nega, diguem-ne, una part de les conclusions d'aquest estudi sobre el dèficit.
No manipuli, el dèficit, que no és d'això.
El senyor Rull interpreta el
que diu. Sobre el dèficit fiscal, és a dir, aquesta és una xifra... No, és una xifra que es dona com a referència i que és compartida per algunes forces polítiques d'aquest país, i no passa res, eh? És a dir, que són aquests 16.500 milions d'euros.
Ja no és així, senyor
Rull. I que hi ha una part...
Falti la veritat, que no és
així. Que hi ha una part, diguem-ne, de la doctrina, vostè parlava de referents científics, hi ha una part de la doctrina, li recomano un article de la catedràtica Bosch, ahir mateix a l'Ara, que justament defensava aquest sistema de càlcul, específicament una part important de la doctrina. Quan des de l'Estat espanyol sistemàticament es diu que no, quina alternativa ens queda? És a dir, ho provarem una altra vegada, tornem a crear una altra vegada una proposta per estudiar un nou sistema de finançament, o anem a buscar d'altres mecanismes que ens permetin sortir de l'atzucac? Aquest és el tema de fons. Quan tu intentes negociar mil vegades un determinat plantejament i no te n'acaba sortint, i veus que Catalunya està abocada en un nivell de crisi agreujat per aquestes circumstàncies, que és el dèficit fiscal, per responsabilitat, tu has d'intentar canviar lleugerament l'estratègia que s'ha demostrat fallida en els anys anteriors, perquè si no, al final ens aboquen en un discurs de la resignació. No. I aquest
I quina és l'alternativa?
Senyor Rull, és un tema justament que hi ha un conjunt molt important de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que diuen que s'ha acabat, que hem explorat aquesta via d'un encaix adequat de Catalunya dins l'Estat espanyol. Ho hem provat de totes les maneres, des de la més absoluta bona fe. L'última prova va ser la negociació de l'Estatut de Catalunya. Ara, en aquests moments, el que diem és donem la veu al poble de Catalunya, intentem construir un estat que ens doni les eines per poder fer front en el dia a dia de la gent. És bàsicament això. I aquesta és una posició, evidentment, que està desautoritzada per d'altres formacions polítiques, però que nosaltres hi creiem molt, després d'haver-ho provat de totes les maneres a través dels mecanismes ordinaris.
Però
davant dels no reiterats...
Vostès veuen una sortida viable amb aquesta...
I una, és que si Unió Democràtica
no,
tampoc
si no,
està
no
per aquesta
via. Si no, no ho hauríem plantejat.
Senyor Lleida tampoc està
viable,
per aquesta
via. Honesta i necessària, les tres coses.
Perdoni, per no allargar-nos molt, senyor Pedret, volia replicar breument,
sisplau. Sí, perquè, escolti, no em posi a la boca paraules que no he dit, perquè jo he començat per dir que el dèficit fiscal de Catalunya era greu i era estructural. Per tant, no em digui que nosaltres estem dient que això és una cosa de passo que t'emboli, i no faci, sisplau, la mixtificació, la barreja de temes que acaba de fer. Perquè és, diguem, intel·lectualment inadmissible que faci això.
Quina és la mixtificació, si em permet?
Perquè vostè comença a barrejar temes com el pacte fiscal que el Parlament de Catalunya havia plantejat amb la qüestió dels sistemes de finançament. I vostè sap perfectament que l'Estat i la Generalitat de Catalunya tenen l'obligació de negociar en aquest any 2013 un nou acord de finançament. N'hi ha hagut altres, vostè ho sap perfectament, perquè en van signar un amb el Partit Popular, que era un desastre. I, per tant, ara...
Va permetre que la Generalitat de Catalunya incrementés...
No
va resoldre el dèficit fiscal, aquest és el problema, ni el seu tampoc.
Com hi han passat uns anys, està bastant estudiat quin va ser el resultat del pacte de finançament que vostès van fer. I va ser notablement desastrós. N'hi ha hagut un altre que ha donat uns resultats, que ha donat uns resultats notablement millors, i a més era revisable, a diferència del que van signar vostès, i fruit de que vam pactar que era revisable, aquest any 2013 s'ha de tornar a negociar. A mi m'agradaria saber com estan aquestes negociacions, perquè si ens hem de fiar de la metodologia per negociar temes fiscals del senyor Artur Mas, que és anar a Madrid, estar-s'hi 2 hores, fer una roda de premsa i tornar aquí en olor de multitudes, doncs no és un mètode de negociació que em doni massa confiança.
Precisament, quan vostè pregunta al senyor Rull, mentrestant, què fem? Clar, una de les coses que s'han de fer, hi hagi o no consulta, sigui el 2014 o sigui més tard, s'ha de negociar un nou sistema de finançament. Això és el procediment ordinari, a banda de la transformació que pugui venir després.
No, només una dada. L'any 2003, la Generalitat de Catalunya tenia un pressupost de 18.000 milions d'euros. 18.000 milions. L'any 2010, quan el tripartit ho deixa, la Generalitat de Catalunya té un pressupost de 40.000 milions d'euros. I això, aquest increment dels recursos de la Generalitat, és conseqüència d'un sistema de finançament, el que es va pactar l'any 2002, que no resol tant mateix el dèficit fiscal, ni el del 2002, ni el que va signar el tripartit. Manté un dèficit fiscal estructural d'entre el 8 i el 9%, i això és el que hem de ser capaços de combatre. Ara és veritat, aquest any 2013 hi ha d'haver la revisió del sistema de finançament, hi ha de ser, i la Generalitat de Catalunya s'asseurà a la taula de negociació amb totes les altres comunitats autònomes de règim comú. Intentarem aconseguir el millor sistema de finançament per a Catalunya, el millor. Nosaltres ens hem fixat un altre objectiu, un altre repte, que és l'exercici del dret a decidir, però no podem renunciar en el dia a dia de la gent,
molt bé per
en el dia a dia de la gent amb aquests termes. No,
per tant, combinen les dues opcions.
No, i després, diguéssim, quin és el problema? Que nosaltres ens hem de seure en una taula amb la resta de comunitats autònomes de règim comú. Quina era la pretensió que uns quants partits teníem? Uns quants, ara ja sabem que el PSC tampoc no està en aquest tema. Que és aconseguir un sistema de finançament singular i bilateral de Catalunya respecte a la resta de l'Estat. Que era el sistema de finançament que tenien Euskadi i Navarra. Ens acostàvem a aquest mecanisme de finançament.
Novament, és que estem a la ràdio que estem i mentista molt malament. El PSC té una proposta de finançament singular per Catalunya, que la va presentar inclús abans que el govern de la Generalitat de Convergència i Unió s'aclarís sobre què volia demanar. La vam posar sobre la taula. I vostès saben, perquè vostès van estar negociant amb el PSC, que molts elements d'aquesta proposta del PSC ja els van recollir.
Una amplíssima majoria.
En honor a la veritat.
Però ara vostè diu, tornin a seure una altra vegada.
Clar que han de seure.
El que preteníem
era
una negociació bilateral.
És que, sisplau, han de seure. I en el marc d'aquesta negociació que s'ha de fer l'any 2013 amb Catalunya, perquè el govern central ha de negociar amb Catalunya el nou sistema de finançament, plantegin un sistema singular, si ningú els impedeix. Absolutament ningú els impedeix.
La Constitució. La Constitució els impedeix, clar. Evidentment.
En absolut.
El plantejament del finançament de Convergència i Unió va ser la reunió entre Artur Mas i el senyor Zapatero fent-li el llit, a vegades senyor Maragall, per pactar ells dos un sistema de finançament al marge de la proposta de l'Estatut de Catalunya. Aquest és el plantejament de Convergència i Unió. És a dir, sempre anar, faltant al respecte institucional. Aquí hi ha un sistema de funcionament, qualsevol conversa acabem amb el dret a decidir, perquè no hi ha més argumentari. Estem en una qüestió purament tècnica de com es resol una qüestió tècnica, que és el finançament. I això vostè sempre ho barreja amb qüestions identitàries, senyor Rull, que és el seu discurs davant de la incapacitat de presentar ni tan sols uns pressupostos, perquè en aquest moment Catalunya està abordant una crisi sense pressupostos. I com es pot abordar una discussió d'aquesta mena si tan sols tenim uns pressupostos aprovats ni presentats al Parlament de Catalunya?
Finançament no és una qüestió tècnica, és una qüestió política.
No, senyor Rull.
És una qüestió
de com la qüestió de suficiència, als països seriosos, Alemanya, Àustria, els països d'estructura federal ho resolen tècnicament, no des del punt de vista de que, escolti, jo apel·lo a les essències del meu país perquè jo tingui un tractament diferencial al resto de les comunitats autònomes.
Podem convenir que prèviament han establert uns criteris polítics i després, per tant, a partir d'aquests criteris polítics hi ha una discussió tècnica. El problema és que aquí els criteris polítics no estan ben establerts.
Això sí que ens posarem d'acord. De totes maneres,
jo crec que tal com està ara mateix l'economia i tot, actualment, cada vegada que els nacionalistes, concretament aquí a Catalunya, donen més ímpetu a el que volen, el no de l'Estat és més gran, cada vegada serà més gran. I és un problema, perquè
Cal moderar el discurs, segons vostè? Algunes, a veure, alguns perquè, plantejaments, aquí i allà?
Resulta que tot això, ara sobretot, és més fort el discurs nacionalista perquè, precisament per això, perquè estem en una situació econòmica molt greu, que abans no passava tant.
I evidentment, ofega.
I ara, diguem-ne, s'ha aprofitat, no, potser no està ben dit, però s'ha aprofitat la qüestió, que està bé, perquè dius, mira, ara aprofito la situació, però jo crec que quan més es diu propostes per sortir de l'estat espanyol, el no de Madrid és més gran. I serà més difícil.
I vostè creu que s'haurien potser de rebaixar aquests plantejaments sobiranistes, per exemple, sí, com el de la consulta?
Sí, perquè si no sempre estarem a lo mateix.
No, el problema és
estarem a lo mateix i
si ho hem intentat negociar per l'altra via.
Estarem a lo mateix, malauradament, i també donarà més problemes, també.
I quan no hi havia cap plantejament sobiranista, aquests nos també es produïen. És a dir, quan tu has intentat, insisteixo en aquest argument, nosaltres hem intentat buscar tots els mecanismes d'entesa, de diàleg, d'acord amb l'estat espanyol, amb una revisió de l'Estatut, amb diverses negociacions sobre el sistema de finançament, amb una via en la qual el sobiranisme no hi era sobre la taula. I sistemàticament es va dient que no, i es van tancant portes. Arriba un moment que...
Però era latent, estava ja una miqueta amagat, sí que estava.
Estava amagat.
El nacionalisme sempre ha estat, des dels anys 70, ha estat una mica latent allà sempre.
No, latent no, obert. És a dir, nosaltres el que preteníem era un encaix de Catalunya com a nació dins Espanya, perquè consideram que Espanya...
Des és que l'encaix ja el té, senyor Rull. Catalunya
podia acabar sent la...
Espanya és el país més descentralitzat d'Europa.
Que continua amb la línia del catalanisme de la Lliga, d'Esquerra Republicana a l'època de la República, del catalanisme...
Del moviment obrer, també.
Del moviment obrer, en aquest sentit de dir... Aspirem a que algun dia Espanya sigui el nostre estat, però i arribem a la conclusió que Espanya ha renunciat a ser el nostre estat.
Però vull dir que el por que està al resto d'Espanya està allà, i mentre sigui aquest por, més difícil tindrem els nacionalistes.
Sí, la por que Catalunya sigui independent, vol dir vostè?
Sí, és més complicat.
Clar. Bé, hem entrat en un tema que donaria per hores, potser, no per una tertúlia d'actualitat, sinó per una tertúlia de reflexió en profunditat, que evidentment sempre podem fer, però avui se'ns ha quedat en una tertúlia monogràfica. Només una pregunta sobre la llei Wert i la cimera que el president Mas ha convocat per aquesta tarda. Senyor Rull, algun comentari? I els altres, si volen, breument, també.
No, doncs que hem de tancar files per defensar un model pedagògicament d'èxit, que és que els nens catalans, quan acaben l'ensenyament obligatori, coneixen perfectament el català i el castellà. I aquest és un model d'èxit i que, per tant, no cal tocar.
Mm-hmm. Dret a decidir dels pares a la llengua vehicular que volen escolaritzar els seus fills. I aquí estem parlant del dret a decidir tot el dia.
En aquest dret a decidir, vostè sí que hi creu.
I tant que sí. És que això és fonamental. Aquí estem parlant de drets fonamentals. I, a més, aquí el que és greu és que s'està uniformant la societat a través d'aquest sistema quan la societat és plural. És a dir, el que hem de permetre és que els pares puguem escollir el sistema d'escolarització com
està...
Però
no li sembla que això podria dividir...
No, al contrari, miri, la cohesió social es trenca quan es crea un Consell de Transició Nacional pensat en dividir la societat. Quan es fan plantejaments sectaris com els que fa moltes vegades el senyor Rull, això és el que trenca la cohesió social. No estudiar en bilingüe o socialment en català o socialment en castellà.
Doncs les posicions estan clares, en aquest cas, senyor Pedret.
Sí, miri, és que la llei Wert és una agressió no només contra el català a l'escola, que
en què coincideix vostè?
No, evidentment, no només és una agressió contra el català a l'escola, sinó també és una agressió contra l'escola pública en si. I, per tant, nosaltres estem radicalment en contra d'aquesta llei, com estem radicalment en contra de les retallades en matèria d'educació que s'han fet des del govern català de Convergència i Unió. Per tant, ni l'OMCE, ni retallades, ni Wert, ni Rigau.
Per cert, per acabar, dos apunts molt breus. D'una banda, Josep Rull, en un tuit d'aquest mateix matí, diu que Catalunya compliria amb el seu dèficit públic si no hagués de contribuir a reduir el dèficit dels altres. No ens cal aquest tracte especial, entre cometes. Per tant, vostè diu que si es concedeix des de les autonomies espanyoles un tracte especial a Catalunya, vostè renunciaria, vaja, com
no,
a govern
no,
català.
No, renunciaria, el que era una ironia, fixi's
la ironia,
que el tracte,
sí,
el tracte
ja
especial va en aquest sentit. És a dir, que si no haguéssim de fer aquesta aportació excessiva que es concreta amb aquest dèficit fiscal, evidentment que no haurien de fer cap ajust ni cap retallar en els termes que s'exigeixen i podíem decidir prioritzar elements fonamentals com l'ensenyament, com la salut, com el benestar. Està molt bé no fer retallades, però vostès ens haurien de dir quina és l'alternativa.
Els hi diem cada dia al Parlament, però no ens escolten gaire.
No, hi ha marge de maniobra. El PSC està molt bé...
Això és el que responen sempre.
El PSC està molt bé de dir, escolti, vostès facin més despesa pública, però ens diuen d'on han de sortir aquests
diners. És fàcil. Facin el debat pressupostari al Parlament, que allà estem obligats a dir... Allà estem obligats a dir d'on...
No desmantellarem l'estat del benestar. A vostès els agradaria que presentéssim uns pressupostos que anessin, bàsicament, a trinxar-ho tot.
Sí, ja estan complint amb el 07, amb el fet de prorrogar.
No ho farem.
Sí, i tant.
I un altre punt, senyor Pedret, ja que tenim un representant del PSC, Pere Navarro, deia en uns comentaris aquest cap de setmana que no volia l'església a les escoles. Què volia dir amb això, el senyor Pere Navarro?
No, a nosaltres ens sembla que el que fa la llei Wert de reintroduir la religió com una assignatura que s'avaluï, que s'avaluï no, és a dir, que la seva avaluació tingui el mateix pes en les proves per accedir a la universitat, etcètera, etcètera.
Un pes curricular.
Exacte. Això ens sembla que és un retrocés. Escolti, miri, la religió...
Vostès creuen que no hauria de ser avaluable, encara que en la Constitució es dona la llibertat, es marca aquesta llibertat.
A nosaltres ens sembla que per determinades qüestions no ha de tenir el mateix pes que tenen les matemàtiques, la filosofia, la física i la química, etc.
Encara que hi hagi la llibertat
dels pares. Tenim els acords que tenim amb l'Estat del Vaticà, tenim els acords que tenim en matèria educativa específicament, i mentre estiguin vigents s'han de complir. Ara, anar més enllà d'això i reintroduir-lo com s'ha reintroduït, a nosaltres ens sembla que no és de rebut, que no és una bona idea, i per tant
no seria l'Església a les escoles, sinó la religió.
No, home, diguem, l'Església com el conjunt de la institució és difícil imaginar-lo en cabida a l'escola.
Bé, doncs queda aclarit. No sé si volen comentar alguna cosa més sobre el tema educatiu.
No, per exigència constitucional. Espanya és un país aconfessional i crec que és un error voler introduir el treball de la religió com a assignatura, diguéssim, curricular. És a dir, això no treu que pugui ser optativa.
Per cert, Convergència i Unió, senyor Rull, estaria d'acord amb aquest nou canvi en l'assignatura de religió, segons la llei Wert, o també creu que és millorable?
Nosaltres creiem que l'actual model no caldria modificar-lo en aquest aspecte, que hi ha d'haver la possibilitat dels pares decidir si els seus fills volen...
Poden estudiar religió a l'escola pública, però no és avaluable.
Evidentment, no hauria de ser avaluable en els mateixos paràmetres que d'altres assignatures a les quals ha fet referència el senyor Pedret.
Tot i que aquí amb Unió potser no hi ha unanimitat entre Convergència i Unió.
Jo crec que sí. Que
també amb el dret de decidir no estem d'acord. No
que n'hi pot haver, perquè l'important és això, l'important és que aquells pares que ho demanin puguin tenir un ensenyament religiós a l'escola. Una altra cosa és que sigui avaluable en els mateixos termes, insisteixo, que d'altres assignatures.
I ja que diem que en el dret a decidir, diu el senyor de Veciana, no estan del tot d'acord Convergència i Unió, del que va dir Duran Lleida en una entrevista.
Estem radicalment d'acord tots.
O potser amb el tema sobiranista, o amb la manera de fer-ho.
No, aquí nosaltres ja ens vam presentar en unes eleccions, amb un programa electoral inequívoc que parlava de tres coses.
Sí, no,
lluita contra la crisi,
no contesta.
Dret a decidir i estat propi. I, per tant, nosaltres som una organització seriosa que complim els programes electorals.
No, a banda d'això, ho deia només per unes declaracions de Duran Lleida al diari La Razón, on deixava anar la idea que del sobiranisme doncs no hi havia res en realitat, deia més o menys això.
Jo el que suggereixo és que la gent es llegeixi el contingut íntegre d'aquesta entrevista i veuran exactament què en pensa el senyor Duran sobre aquesta matèria i si està compromès amb tot el procés del dret a decidir.
Per tant, creu que s'ha tret de context, potser, aquella frase.
El titular, evidentment, no es correspon amb la integritat de l'entrevista.
Gràcies, ho deixem aquí, que és molt tard. Gràcies, Ferran Pedret, del PSC, també Josep Rull, de Convergència Unió, Ramon de Veciano, d'UPyD, i avui l'escriptor i dissenyador Dionisio de la Cruz. Gràcies. Avui he escoltat molt la tertúlia, també he intervingut una mica. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt agraït. Gràcies per...
Fins la propera. Bon dia. Adéu-siau.
A reveure.
Hola, molt bon dia. El president Artur Mas ha convocat a partir de 6:15 d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat una cimera per fer front comú contra la reforma educativa del govern del Partit Popular i que aviat començarà el tràmit parlamentari. Artur Mas ha citat els líders dels grups parlamentaris que defensen el model català d'immersió lingüística, és a dir, tots els partits, menys el PP català i Ciutadans. També hi haurà representants de tots els sectors de la comunitat educativa del país amb els membres del Permanent Consell Escolar de Catalunya. Encara a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que ha aparegut sense vida i amb evidents signes de violència a casa seva, a Valls. La víctima seria una dona d'uns 50 anys de nacionalitat espanyola, de la qual feia uns dies que no se'n sabia res. De moment no se saben els motius ni les causes de la mort d'aquesta dona i s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar-ne les circumstàncies. Tampoc se sap encara la identitat de la víctima. De l'exterior, la Unió Europea ha decidit aixecar finalment l'embargament d'armes a Síria, tot i que per ara el país no té intenció d'enviar-hi armament. A partir del proper 31 de maig, l'embargament quedarà sense validesa. D'aquesta manera, s'obre la porta perquè països europeus puguin vendre armament als rebels sirians com havien demanat països, com per exemple França. Els 27 estaven dividits al voltant d'aquesta qüestió. I en esports, el Barça-Riga l'afronta avui el primer partit a vida o mort en els play-offs del títol de Lliga Endesa. L'equip de Xavi Pascual rep l'Uxue Bilbao Basket en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Empatats a una victòria, el guanyador de la pista blaugrana accedirà a la semifinal, on es trobarà amb el vencedor del Laboral Cucha Herbalife Gran Canària. Fins aquí les notícies. Tornem d'aquí una hora, com sempre, a les 10 del matí. Fins ara.
L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics, fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall, peça de 7 a 8 quilos, amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres minuts i mig i serà un quart de deu. Avui, en els primers minuts de la nostra segona hora, parlem d'història, art i patrimoni. Alterem una mica l'ordre habitual del programa perquè tenim una segona hora on parlarem d'una iniciativa sobiranista a l'Ajuntament de Seva i també entrevistarem la cònsul d'Escaldes Engordany, aquest municipi, aquesta parròquia d'Andorra. Parlarem amb Trinitat Marín sobre l'actualitat andorrana i sobre aquesta parròquia Escaldes Engordany. Abans, però, com dèiem, art, història i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet, abans del que és habitual últimament els dimarts. Mossèn Martí Bonet, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Josep Maria Martí Bonet, recordem-ho, és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Bé, tornem a repassar els bisbes més importants de Barcelona en la història. Avui ens referirem als titulars de la diòcesi barcelonina dels segles XVII i XVIII. Però abans, una pregunta, mossèn Martí Bonet. Què feien els carmelites, els jesuïtes, els dominics i els franciscans?
Durant aquests segles, o sigui, el segle XVII o segle XVI i XVII, doncs eren molt importants aquí a Barcelona, de tal manera que a les Rambles doncs, era difícil veure que no passés algun d'aquests mendicants, carmelites, jesuïtes, els mateixos dominics que estaven el convent de Santa Caterina, però a la vegada també els franciscans. Els franciscans també eren molt importants, el surt, de, podríem dir, de la Rambla, tocant exactament a Colón, vull dir ex-Colón, no portava en aquella època, no hi havia ni l'estàtua, ni la insígnia del Barça.
Exacte, no hi havia samarreta del Barça ni estàtua. La samarreta del Barça, l'estàtua, perdó, és del segle XIX, no?
Sí, és molt recent. Però, malgrat tot, doncs, agafaven, podríem dir, allà els horts, el puesto bonestar Colón eren els horts dels franciscans. Hi ha una anècdota molt curiosa. Jo recordo que l'any 1994 estava tranquil·lament en l'arxiu, en el Palau Episcopal, quan heus aquí també tot un conjunt de persones que són, diuen, de la televisió japonesa. Què volen aquests? I, bueno, i els vaig escoltar com vaig poder, amb traduccions, i em van dir, diu, miri, fa 400 anys que va venir aquí un mandarín del Japó i es va passejar per tot Barcelona i ens agradaria fer un reportatge. I doncs vaig preguntar, doncs ho mirarem. Vam mirar les cròniques i certament, doncs que cap allà, doncs l'any 1590, doncs hi va haver-hi doncs un personatge que va venir amb tots els seus ornaments, podríem dir, de mandarín del Japó, perquè es havia convertit al cristianisme i va venir aquí a passar uns quants dies, podríem dir, de turisme, no? I es va portar tota la seva cort. I era molt curiós perquè s'hospedava precisament als franciscans i cada dia pujava fins a arribar pràcticament a Gràcia, o sigui, passava per totes les Rambles, i fins a arribar per la plaça de Catalunya, arribava pujant fins amunt, fins a dalt de tot, i bueno, tothom en parlava, que era un espectacle diari, quasi durant una setmana o dues, i aquest senyor, doncs, es veu que el va convertir un franciscà, i en agraïment, el mandarín doncs, va voler venir aquí a Barcelona per donar-li les gràcies a l'orde franciscana de que havia sigut... Ah, però heus aquí que al tornar al Japó doncs, hi va haver un cop d'estat, podríem dir. I ell doncs, el van fer doncs, mandarín d'allà pràcticament una altra vegada, però van exigir que renuncies a ser cristià. I així ens va fer-ho, es veu que va renunciar. I males llengues diuen que inclús... li van exigir que matés el pobre franciscà que el havia batejat. Era una cosa que jo creia que era simplement una imaginació, però la realitat dels documents ho diuen, això. Realment que ha existit aquest cas, concretament dels franciscans, que eren molt importants en quant a les missions.
I això va passar al segle XVII, concretament.
Sí. En quant als bisbes, doncs hi han dos bisbes o tres bisbes molt importants, que és Dimas Loris, un tal Gil Manrique i el famós Sala.
Benet de Sala.
Benet de Sala. Aquests bisbes, primer Dimas, és molt important perquè va imposar doncs, tota la reforma tridentina. I després també va ser un autèntic heroí en una pesta que es va provocar en el 1580 i pico. Va ser un gran personatge, un gran bisbe. Gil Manrique ja és una altra cosa, era un gran polític. Era virrei, era virrei de Catalunya, i va pacificar del temps del Corpus de Sang, famós, del 1640, va intentar pacificar doncs, tota aquella revolta que va haver-hi del famós Corpus de Sang. Però el més important de tots és el nostre Benet de Sala. Benet de Sala, doncs, l'hem de posar dintre de l'episodi de la Guerra de la Successió. Exactament, és doncs, bisbe de Barcelona doncs, de finals del segle XVIII a principis del XVII, a principis del segle XVIII. Heus aquí doncs, que el nostre Benet Sala, en primer lloc, va ser professor de la Universitat de Salamanca. Era un monjo de Montserrat, un bon monjo de Montserrat, però que excel·lia realment doncs, per la seva teologia, per la seva ciència, i el van demanar que anés a la Universitat de Salamanca a ser professor. Després va esdevenir abat de Montserrat, en el 1674 fins al 1698, abat de Montserrat. i d'abat de Montserrat va passar a ser bisbe de Barcelona.
Per tant, ja hi ha hagut casos que un abat de Montserrat o un monjo de Montserrat ha estat promocionat per bisbe. Quan aquí de vegades s'ha parlat en la rumorologia de la possibilitat que un abat de Montserrat sigui arcabisbe de Barcelona.
No hi ha dubte que un abat pesa molt, l'abat de Montserrat pesa molt, moltíssim.
El que passa és que és un canvi molt important, passa a ser un abat dimissionari per ser bisbe.
Exacte, i l'abat aquest era molt important en aquella època, realment, i, però bisbe de Barcelona, és clar, es va trobar amb tot el problema de la successió. Sabeu el problema de Felip V contra Carles, l'arxiduc Carles, no? Heus aquí aquesta gran pugna que hi va haver-hi.
Amb la guerra de successió, i el 1714 li va tocar viure-ho a Benet de Sala com a bisbe de Barcelona.
Sí, però una cosa curiosa, perquè el van exiliar, perquè Benet de Sala en un principi havia jurat fidelitat a Felip V, perquè era el rei normal que va venir a Barcelona, i però al cap de poc ja es va succeir tot aquest problema de la guerra de la successió. I després va deixar la fidelitat, podríem dir, a Felip V per passar a l'arxiduc Carles. I al passar així el van considerar que era un perjuri. O sigui, havia fet un perjuri. Uh-huh. Heus aquí que el van exiliar de Barcelona. Se va rebre un dia una comunicació que anés de seguida a Madrid i allà no va poder tornar a Barcelona. I després el van jutjar, podríem dir, com a contrari, traïdor de la causa de Felip V, i per tant el van exiliar d'Espanya. I el pobre va haver d'anar-se a refugiar amb un enclau que tenia la Santa Seu, que estava a Avinyó, pràcticament era territori, podríem dir, de la Santa Seu. I, per tant, va poder-se escapar allà i va entrar dintre d'Avinyó i allà va estar baix la protecció, podríem dir, papal. I, per tant, tant el rei francès com el rei espanyol, Felip V, no hi van poder intervenir.
I què es va fer en aquell cas? El papa va nomenar un altre bisbe per Barcelona?
No, el papa, al revés. El papa estava a favor, que era Climent XI, estava
de la continuïtat de Benet de Sala.
De Benet de Sala.
Per tant, va ser bisbe com a l'exili.
No podia sortir d'Avinyó perquè no li donaven passaport. Però heus aquí que el papa el va fer, cardenal. Tenim el bisbe de Barcelona, Avinyó, cardenal. Curiós.
Sí, sí.
I amb el fet de ser cardenal, ja tenia un passaport, podríem dir, per viatjar per tota Europa. I, per tant, va marxar d'Avinyó i va venir aquí a Barcelona. Abans del 14 de setembre, va venir aquí a Barcelona i va animar amb els patriotes d'aquí, però sí que va arribar a dir que era necessari un pacte, perquè es veia venir que seria un desastre tot lo de la guerra de la successió. Sí, sí.
I després que vostè ha dit moltes vegades que Felip V no ens estimava gaire, els catalans.
No, al revés, era un personatge molt desagradable, un desastre total. I de tal manera que ell va estar aquí a Barcelona, però després, com va veure que anava avançant Felip V, se'n va tornar fins una altra vegada a Roma. I a Roma, el papa li volia donar el capello, però com això era privilegi del rei, podríem dir, d'Espanya, no li van poder donar, fins que quan va morir, precisament, li va donar el capello en la mateixa tomba, podríem dir. El papa li va imposar el capello en la mateixa tomba. I el nostre Felip, i el nostre Benet de Sala, el cardenal Benet de Sala, que és, bisbe de Barcelona, va ser enterrat no pas aquí a Barcelona, sinó a Roma, i està precisament al Laterà. Mm-hmm. I allà està enterrat, jo he anat moltes vegades, prego moltes vegades per ell, i arriba un moment que ens enterem de que aquí a Barcelona se li va negar el funeral, podríem dir, com a cardenal. Uh-huh. Se li va negar, perquè el consideraven traïdor. I, a més, també 300 capellans, però fixeu-vos bé, 300 capellans de Barcelona, degut a ser partidaris de Carles, de l'arxiduc Carles, van ser exiliats. I el mateix bisbe va estar exiliat a Roma d'aquesta manera tan desastrosa, podríem dir. I el seu cadàver encara està, concretament, a Sant Pau Extramuros, perquè com era benedictí, va voler ser enterrat precisament en el lloc, en el monestir de Sant Pere ahir de Sant Pau Extramuros.
De Sant Pau Extramuros, és una de les basíliques majors actuals de Roma.
Si algú va a Roma, doncs que vagi a Sant Pau, i allà, a la capella del Santíssim, a mà dreta, trobareu el sepulcre del nostre Benet de Sala. Jo m'agradaria que molt temps doncs, les espulles de Benet de Sala tornessin aquí a Barcelona. I a la vegada que aquí a Barcelona li fessin ja d'una vegada definitiva doncs, els funerals com a cardenal que era de la Santa Seu i com a cardenal de Barcelona.
Aquells que se li havien denegat a Espanya.
Un gran personatge, eh? Doncs... Un gran personatge, una cosa tremenda, el que va passar, perquè després els vicaris generals que hi havia aquí a Barcelona eren a favor d'en Felip V, de tal manera que tinc escrits que fan vergonya escoltar-los, veure'ls, eh? Que, per exemple, diuen que aquell que no creu en la fidelitat doncs, del nostre Felip doncs serà excomunicat i anirà a l'infern. Són unes barbaritats, unes coses tremendes. No?
Déu-n'hi-do els terratrèmols als quals ha pogut sobreviure l'Església, a casa nostra.
Sí, sí, va ser una llàstima, perquè més de 300 capellans amb el bisbe, el que va representar el 14 de setembre a la diòcesi de Barcelona va ser enorme.
L'11 de setembre del 1714, sí. Vol dir, vaja. Bé, podríem seguir, però moltes gràcies per aquesta explicació sobre els tres bisbes que sobresurten entre els segles XVII i XVIII, Dimas Loris, Gil Manrique i, sobretot, Benet de Sala, que va ser bisbe de Barcelona entre el 1698 i el 1715, quan va ser exiliat i va poder refugiar-se a Avinyó sota protecció papal després de la victòria de Felip V a la Guerra de Successió, episodis tristos que, evidentment, com veiem, van afectar molt l'Església i l'Episcopat català.
Evidentment. Has fet un resum extraordinari.
No, ja veu. Gràcies, mossèn Martí Bonet. Fins dimecres vinent. Fins dimarts vinent. Vaja, bon dia.
Adéu-siau. A vosaltres.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'Apunt, ara mateix.
L'Ajuntament de Seva feia una consulta entre la seva població preguntant aquest diumenge als seus veïns si volien pagar els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Els vots favorables van ser del 97,85% a favor del sí a aquest pagament d'impostos a l'Agència Tributària Catalana, amb una participació del 22,84% de la població del municipi usonenc. Ens acompanya el primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Seva, Eduard Boteix. Senyor Boteix, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
I també tenim amb nosaltres el nostre company Gerard Carrion. Bon dia, Gerard.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Bé, comencem parlant d'aquesta iniciativa i des de l'Ajuntament de Seva ens l'explicaran.
Ens podria fer una valoració com va anar la jornada del diumenge?
Bueno, la jornada jo penso que va anar bé. A veure, nosaltres vam fer la consulta a la població perquè se'ns va presentar una moció ja fa temps i aleshores l'equip de govern vam decidir que més que decidir-ho els polítics i en un ple i tirar endavant, vam dir que doncs, el més interessant i el més democràtic era consultar-ho a la població, i això és el que vam fer aquest passat diumenge. Doncs de fer doncs, aquesta consulta popular als habitants doncs, del municipi de Seva, que aquí hem de pensar que tenim dos pobles. Tenim Seva i Vall Sant Miquel, a part de les organitzacions que també tenim.
Estaven cridades a les urnes unes 2.500 persones més grans de 16 anys. La participació, però, ha estat, suposo, bastant inferior a la que s'esperaven.
No, 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 precisament, a veure, clar, quan hi ha una consulta d'aquest tipus i els mitjans de comunicació generals, doncs, a veure, no creen el clímax que faria falta, de vegades costa molt arribar a la població en, a veure, en una situació que nosaltres és un poblament bastant dispers, perquè, com deia, tenim dos pobles i tenim quatre o cinc urbanitzacions. Vol dir que de vegades costa també arribar a la gent sense voler gastar diners amb la promoció interior. Vull dir que, a veure, que de vegades la gent... M'he trobat, jo personalment, amb gent que diu ostres, no hi vaig pensar-hi, no hi era, etc. Vull dir que, bueno, que la participació jo diria que va ser suficient per ser la mostra significativa.
Aquesta...
Potser molta gent no es va quedar a casa perquè doncs, no li agradava la proposta. Això és possible, perquè clar, el tant per cent de 6 és molt gran comparat amb el noi i comparat amb els blancs. Evidentment, bueno, no és molt gran, és que quasi bé és majoria absoluta.
Unanimitat gairebé total.
Això mateix, quasi bé.
Sí, avui que parlem amb el senyor Eduard Botey, que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Seva, li volem preguntar per la possible viabilitat jurídica d'una proposta d'aquestes característiques. És possible que els veïns de Seva paguin a l'Agència Tributària Catalana i això no tingui cap... cap, diguéssim, combat jurídic des de l'estat espanyol?
Bé, a veure, jo des del punt de vista legal tampoc podria entrar jo perquè professionalment no sóc d'aquest ram, però hi ha molts altres ajuntaments que això ja ho han fet, inclús empreses que ja ho estan fent, però nosaltres l'única cosa que hem volgut és fer la consulta. Altres ajuntaments ho han fet per resolució de ple. O sigui que majoria absoluta...
Vostès l'han considerada vinculant des del principi, per tant...
Sí, sí, no, a veure, i aleshores serà que la Generalitat de Catalunya vegi la legalitat del tema i, segons sembla, aquests impostos via Generalitat també passaran a Madrid. Per tant, a veure, en aquest moment... La dependència en aquest tema doncs continua, diguem-ne, entre cometes, sent igual. Això no vol dir doncs, bueno, que és una mica doncs, el fet de que deia l'Artur Mas doncs, estructures d'estat. Molt bé, doncs tenim una agència tributària que té una relació amb l'agència tributària estatal.
L'anem doncs, fent servir.
Acabaran de posar-se d'acord. Nosaltres pensem que no fem tampoc cap il·legalitat amb el sentit de dir, escolteu, en lloc de fer-ho d'aquesta manera, ho farem via... doncs un tercer.
És el primer...
Això és el que donem preferència a la Generalitat i que sigui, en tot cas, ella que resolgui en el seu leal saber i entender, com normalment sí. Es diu.
El primer municipi del país, a veure si s'animen altres municipis doncs, a organitzar consultes.
Ah, bueno, això mateix, el primer municipi que fan consulta, no sí. El primer municipi
no, que fan
que
consulta.
Això sí. Mateix. Sí.
Moltes sí. Gràcies, senyor Eduard Botey, primer tinent d'alcalde de Seva.
Estic a la vostra disposició.
Gràcies a vostè i a l'Ajuntament de Seva per haver-nos atès. Molt bon dia, fins bon dia. Una altra.
A reveure, bon
adéu-siau.
Dia.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà del periodista i sacerdot Jordi Piqué. Mossèn Piqué, bon dia, endavant.
Bon dia. Durant aquest mes de maig s'han fet, o encara s'estan fent, dues iniciatives que em sembla que mereixen ser destacades com un exemple de la solidaritat dels cristians i cristianes de casa nostra amb les persones més afectades per la crisi o per situacions de crisi personal, com són la malaltia i la mort de persones estimades. La primera d'aquestes iniciatives és que els dies 7 i 8 de maig Càritas i la Fundació Joan Maragall han promogut una reflexió sobre les conseqüències de l'actual crisi econòmica des de la perspectiva dels cristians, amb intervencions del bisbe Sebastià d'Altavull, de Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, i de Carme Trilla, cap d'acció social de Càritas Barcelona. Han cridat a dos ponents del món econòmic universitari, un catedràtic d'Economia Aplicada, Josep Oliver, i un catedràtic de Sociologia, Sebastià Sarassa. I en un segon dia, sempre d'aquesta primera iniciativa, han reflexionat sobre una visió més des de la doctrina de l'Església, amb el cardenal Martino, que fou l'ànima d'aquell compendi de doctrina social de l'Església i que a Barcelona va fer aquell acudit dient que la doctrina social de l'Església, malauradament, és un dels secrets més ben guardats. Hem de divulgar més la doctrina social de l'Església, que té una gran sabidoria. Han parlat també el cardenal Martínez Sistac i el director del Fons Monetari Internacional, Michel Camdessy. La segona iniciativa, durant 4 dies, s'ha dut a terme un curs bàsic de pastoral de la salut al Palau Macaya, organitzat per les delegacions de pastoral de la salut de Catalunya amb la col·laboració de l'obra social de la Caixa. Es tracta de veure com els cristians ens podem fer presents en el món del dolor i en el món de la mort, sobretot ajudant a les persones a assumir el dol, a viure'l des d'una perspectiva antropològicament madura i a la llum de la fe cristiana. Aquestes dues iniciatives, repeteixo, penso que manifesten que els cristians d'avui són i volen ser encara més bons samaritans davant del sofriment de les víctimes de la crisi, davant del sofriment de les víctimes de la malaltia i, sobretot, davant d'aquelles persones que viuen la situació de la mort d'un ser estimat. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la resposta més creïble a la crisi. Michel Candessús reivindica la doctrina social de l'Església. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. L'altra cara del dia.
Passen 5 minuts i mig de 2:15. Andorra viu aquest any el 20è aniversari de la seva nova Constitució i del canvi polític que va comportar aquest nou marc legal, democràtic i de convivència. Tot seguint la roda d'entrevistes dedicades des del primer cafè de Ràdio Estel a les institucions del País dels Pirineus, avui parlarem amb Trini Marín, que és la cònsul d'Escaldes Engordany, una parròquia andorrana que actualment és la segona en població després de la capital, Andorra la Vella. Trinitat Marín González va néixer a Escaldes Engordany l'any 1964. És mare de família i va estudiar estudis de formació professional i administratiu a Andorra. Ha estat 29 anys d'administrativa a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i els darrers 10 anys cap de l'àrea de l'atenció al públic. A nivell polític ha estat consellera del Comú d'Escaldes Engordany, de les àrees social, de gent gran, d'infància i de recursos humans i serveis informàtica entre els anys 2004 i 2007. Entre el 2008 i el 2011, Trini Marín va ser consellera major del Comú i es va encarregar de l'àrea social. Es defineix com una persona de consens, humil, que sap escoltar i treballar en equip i ajudar els qui més ho necessiten. Trini Marín és, des de les últimes eleccions, nova cònsul major d'Escaldes Engordany i durant els propers minuts parlem amb ella. Com és habitual en aquests casos i per raó de proximitat, Trini Marín és a l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Senyora Trini Marín, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com està?
Molt bé.
Bé, Andorra viu un any de commemoracions i per això ens agrada, aprofitant la sèrie d'entrevistes que estem fent a representants institucionals del país, doncs demanar una primera valoració del que han estat aquests 20 anys i de com es viu Andorra al present, 20 anys després d'aquest gran canvi polític.
Pues la veritat és que després de 20 anys Andorra ha crescut moltíssim políticament, socialment, en tots els àmbits Andorra ha crescut molt. Han passat ja de la majoria d'edat d'aquesta Constitució, que l'any 1993 també va ser un punt conflictiu per Andorra. No, no conflictiu, però bueno, de...
Sí, de cruïlla, de canvi, no? Sí.
Era important aquest canvi i bueno, es va lograr. Jo penso que en aquell moment els polítics pues, van tenir una visió molt positiva i hem arribat on estem.
Uh-huh. I en aquests moments, on es troba Andorra en aquest moment de dura crisi econòmica a nivell mundial, però també de reptes, d'esperances i d'uns actius que té el país, com és el turisme i com són les reformes que no es poden desaprofitar?
Sí, la veritat és que és un moment difícil, és un moment on hem de tindre molta imaginació, on s'han de prendre decisions que no sempre agraden, però ara toca això i ho hem de fer i mirant amb optimisme cap al futur i esperant que tot canviï. Fins ara pues, no, era molt més fàcil, clar que sí, però ara pues, hem de fer d'accions pues, que siguin diferents i, bueno, i prendre les decisions que s'han de prendre. Uh-huh. Fins ara hem sigut un país que tampoc no hem tingut que pagar massis impostos i bueno, les coses funcionaven. Ara s'ha de canviar, pues, és la manera de que pels nostres fills i pel futur d'Andorra... Pues, es pugui mantenir com teníem abans. Pot ser com teníem abans, no, perquè és molt difícil, però sí que hem de gaudir d'un Principat d'Andorra on tenim l'esquí, on tenim el turisme, on les coses quan s'han fet ben fetes i penso que hem de continuar amb la mateixa línia.
Hi ha hagut una reforma, un canvi en la fiscalitat. Els ciutadans d'Andorra doncs, ja viuen en una altra cultura de la contribució a la caixa del país, per dir-ho així. Tot això s'ha pogut canviar, s'ha pogut adaptar a la gent d'Andorra, aquesta nova mentalitat, aquesta nova cultura?
Home, està costant, però sí que la gent d'Andorra també... Pensem que és el moment que t'imposen pues, de pagar un impost, vull dir, és difícil. Si fins ara no ho han pagat, clar. I ara de cop i volta t'ho fan pagar, però el que sí que ens hem de mentalitzar tots els ciutadans d'Andorra és que a Andorra tenim uns valors molt positius, com és la sanitat, com és l'educació, com és la seguretat, i tot això, vull dir, té un cost. I potser fins ara aquest cost no teníem que afegir-nos als ciutadans, però perquè pugui sobreviure i poder tindre la mateixa qualitat, pues arribarà el moment de que haurem de pagar.
Això està afectant i pot afectar en el futur aquests preus que sempre des de Catalunya, des del conjunt d'Espanya i també des de França valorem els que anem a Andorra a l'hora de fer les nostres compres?
El que són les compres i tot això, si és la referència de l'IVA que nosaltres tenim a l'IGI, de moment nosaltres encara estem molt més a baix que Andorra o França.
És un impost més petit l'IGI que l'IVA espanyol, per exemple, o el francès.
Exacte, és molt més baix. Uh-huh. Però sí que... Jo penso que afecta, no, perquè també bueno, doncs tenim el requisit aquest tan bo de tindre l'esquí, tenim les muntanyes, tenim activitats per l'estiu també, la natura, que és un dels principals motius que la gent també els agrada venir al nostre país, el servei del comerç, vull dir, també l'hostaleria. Tenim tot un ventall de possibilitats de gaudir d'Andorra, que la gent pues, també els agrada. I tal com he dit abans, la seguretat també és molt important. Uh-huh. Vull dir, la gent quan ve a Andorra és un plaer venir i poder passejar-se tranquil sense tenir que patir per problemes que puguin passar.
Avui ens acompanya en directe Trini Marín, que és la cònsul major, per nosaltres l'equivalent a l'alcaldessa del municipi, de la parròquia, segons la denominació andorrana, d'Escaldes-Engordany. Com és el vostre nucli urbà, el vostre municipi, situat en una zona on hi ha diferents desnivells, com passa a tots els llocs d'Andorra, però és una població que ha crescut molt, no?
Sí, és la setena parròquia. És parròquia des de l'any 74, en un principi no era parròquia, era un quart, i la veritat és que des d'aleshores, des del 1974, que ara celebrarem el dia 16 de juny la festivitat de la parròquia, que es celebra cada any consecutiu, és una parròquia que ha crescut moltíssim, ha crescut amb serveis, és una parròquia, jo sempre dic que molt capdavantera, moderna, una parròquia que ha crescut doncs, amb una modificació, un envelliment que es va fer a tota l'eix a l'Avinguda Carlemany, la principal, amb tot d'annexos, amb pàrquings al costat i després bueno, totes les activitats com és un Prat del Roure on hi ha molts espais verds pels nens i on podem gaudir doncs, també d'un pavelló on podem fer actuacions, és a dir, tot el servei que es pugui fer arribar a la ciutadania. Jo penso que amb aquesta parròquia s'ha lograt amb els cònsuls passats i que s'ha lograt fins ara. Ara la inversió, la veritat és que a l'època que estem passant, doncs, bueno, ja es veu que no es pot invertir, però és que ara tampoc ens cal, perquè durant aquests anys s'ha invertit moltíssim en aquesta parròquia i s'ha volgut ser que fos una parròquia capdavantera, una parròquia moderna, i que dona tots els serveis possibles en tots els àmbits, a la gent gran, a petits, a infants.
Podem dir que Escaldes-Engordany és, doncs, un exemple de parròquia que s'ha transformat aquests últims anys i que d'alguna manera mostra a la resta del món la nova Andorra, no? L'Andorra que ja no és només Andorra la Vella i els seus comerços, sinó que és molt més.
Exacte. I, a més, amb un projecte que ara estem treballant, que serà pioner al Principat d'Andorra, és convertir l'Avinguda Carlemany en un carrer per a vianants. Estem treballant tot l'equip, tant majoria com oposició, a reconvertir aquesta avinguda en un carrer per vianants, que ens agradaria, bueno, tal les expectatives tal com estan, a finals del mes de juliol serà una realitat.
Doncs esperem que projectes com aquests tinguin un impacte positiu en els ciutadans i siguin no només valorats superficialment, sinó també utilitzats i aprofitats en tots els sentits, oi?
Sí, esperem que sigui així. Volem fer d'aquest projecte doncs, un projecte molt regulat, un projecte... També l'urbanisme que tenim a la parròquia ens ho permet de poder-ho fer. Sí que s'ha de contemplar moltes coses, és una avinguda on hi ha hotels, on hi ha veïns, i bueno, de manera que tothom pugui tenir el mateix accés i que la gent, quan arribin allà, pues, també puguin tenir la tranquil·litat de passejar-se, d'anar als comerços, de gaudir de les terrasses de bar, de poder prendre alguna cosa, bueno, etc. És un espai sense soroll. També el medi ambient també ho agrairà perquè hi haurà menys accés rodat i els laterals doncs, tenim tot l'accés possible i curt per arribar a l'Avinguda Carlemany.
De cara als qui visiten Andorra un dia, dos o més dies, però temporalment, com presenta vostè aquest poble, aquesta ciutat d'Escaldes-Engordany? Aquesta parròquia, millor dit.
És una parròquia on es pot gaudir de moltes activitats, sobretot ara quan arriba l'estiu. També tenim un referent que a la parròquia d'Escaldes-Engordany, que és la parròquia de la música, Colors de Música, que durant tot el mes d'agost i juliol es fan moltes activitats a la plaça Coprínceps, sobretot amb música, i també després associacions que fan les activitats del dissabte a la nit de ball al pavelló. I nosaltres bueno, sempre ho hem estat, ho anunciem i ajudem també molt a l'hostaleria, al comerç, perquè sigui una realitat, és a dir, per fer arribar a tots els turistes aquesta informació i aquestes activitats perquè puguin gaudir. És una parròquia, tal com deia, on hi ha molts pàrquings, amb un accés molt curt a l'Avinguda Carlemany, també una referència de la parròquia d'Escaldes molt bona, que és el bé natural que tenim, que és l'aigua termal, i d'aquí és també on tenim Caldea, i ara de fa molt pocs dies que s'ha obert un nou centre de termoludisme, que és a l'INU, i la veritat és que és una activitat que podem oferir al turista molt positiu.
La proximitat amb la capital, amb Andorra la Vella, també ajuda a estendre aquest àmbit geogràfic de visites al país.
Sí, la veritat és que l'urbanisme de les dues parròquies és que s'ajunten. Hi ha molta gent que quan passen d'una parròquia a l'altra tampoc se n'adonen, tant estan a Andorra la Vella com poden estar a Escaldes Engordany, i tant una com l'altra doncs, té les seves qualitats per poder presentar i donar un bon servei a tots els turistes que ens visiten a Andorra.
En 20 anys, Andorra, com dèiem al principi de l'entrevista, ha canviat molt i, naturalment, el treball de coordinació i col·laboració entre les administracions era un repte, suposo, l'any 1993, i ara ja no té tant de nou tot això, sinó que es col·labora segur que amb molta dedicació. Segur que també es feia abans, però ara amb aquest nou marc doncs, també estem convençuts que és d'una altra manera. Com és la col·laboració entre les parròquies, entre els comuns i els cònsuls i les cònsuls majors?
Pues la veritat és que la col·laboració entre els 7 cònsuls és, per mi és molt bona. Tenim una reunió un cop al mes, que això ja fa d'anys que es fa, però també el que ha motivat a que hi hagi molt consens, a que entre nosaltres ens ajudem molt, potser és aquesta crisi, vull dir que també ens mentalitzem els cònsuls a que hem d'optimitzar recursos, i la bona manera d'optimitzar recursos pues, és treballar conjuntament. Moltes vegades quan es vol treure un edicte abans sí que potser no, això no es mirava massa perquè cada parròquia pues, tenia la seva economia i era potser més positiva que ara. I bueno, pues, ja fa de 2 o 3 anys cap aquí que tot el que es pot fer conjuntament pues, es fa.
Segur també, senyora Trini Marín, que moltes decisions que afecten Escaldes Engordany i totes les parròquies es prenen a la seu del govern andorrà i es debaten en el Parlament. Com és més o menys la distribució de competències pel que és la feina del govern i també pel que estem acostumats a veure aquí des de Catalunya i des d'Espanya en general?
Bueno, justament. Andorra és molt més petit i ara justament sí que s'està debatint molt pues, tot el tema de competències amb el govern. Ells també, clar, és un moment, tal com dic, que hi ha alguns comuns pues, que també ho estem passant una mica magre.
A nivell financer.
De diners, de diners, vull dir,
això ens sona aquí pues, també.
Però sempre sona d'algo, no?
Sí.
L'entrada de diners és dificultosa i sí que ara de fa poc i el cap de govern va posar un nou ministre a la presidència, el qual s'està ocupant d'aquest tema, de les competències. Ell va fer tota una ronda a tots els comuns per sentir una mica pues, els nostres neguits. Hi ha molta competència que és comunal i jo penso que hauria de continuar, jo personalment, eh? Penso que tot el que és la competència pues, amb nens... els serveis que es poden donar d'unes escoles bressol, d'un espai lleure, d'un servei d'atenció a domicili. Són serveis que penso que el comú és molt més pròxim a la ciutadania, pots veure més les mancances que té o les necessitats, vaja, d'aquelles famílies. I d'altres coses potser sí que serien més al marc legal competència més de govern. I ara s'està fent aquesta ronda i la veritat és que cada cònsul pues, ha dit la seva i com ho veia. Hi ha molta competència, sí que des del comú, però jo penso que és bo també perquè, bueno, tal com he dit, és, el cònsul o tot l'equip comunal és una manera de veure-ho més de prop i en àmbit nacional potser podria escapar més coses.
Avui amb Trini Marín, cònsul major d'Escaldes Engordany, la 7a parròquia d'Andorra i la 2a en població. Em sembla que aquesta dada... Quants habitants tenen ara mateix?
14.000.
14.000 i, per tant, després d'Andorra la Vella, la més poblada del país. I Andorra, en general, tot el país, en quina xifra d'habitants està situada més o menys actualment?
69.000.
69.000, una població que suposo que ara no
augmenta. 69.000 i algo, arrodonim a 70.000.
Arrodonim a 70.000, exacte.
També en aquest moment bueno, de davallada econòmica també hi ha hagut gent que ha marxat o perquè ja tenia la seva segona vivenda aquí a Espanya o França i bueno, hi va haver l'any passat una davallada important.
Dintre de tota l'arquitectura institucional d'Andorra també acostumem a preguntar pels vincles i les relacions amb el copríncep episcopal, amb la diòcesi d'Urgell i amb l'església. Com està això ara mateix?
Bé, jo per part meva la veritat és que la relació és molt positiva. Fa pocs dies que vaig veure el senyor bisbe, vinc a fer confirmacions.
Ah, molt bé, l'arcabisbe Joan Enric, que a més de poder polític també té aquest poder pastoral, no? Celebra les confirmacions.
I vaig anar a l'església a rever-lo i em va fer gràcia perquè em va dir... Trini, potser tens mala cara avui, no? I no és mala cara, sinó és el... Bueno, doncs pressions que en aquest moment es passen, la responsabilitat, la por, són moments que són una mica durs de passar, gent que es queda sense feina, que et venen a veure, i nosaltres encara tenim bueno, possibilitats a vegades de poder donar feines així a eventuals, o des de govern, que també hi ha la borsa de treball, vulguis o no, doncs ho vas... Però bueno, hi ha moments bastant durs dins de la vida d'un polític, i justament aquell dia potser no era el meu millor dia, però la veritat és que bueno, jo penso que bé i sempre disposats a ajudar i estar bueno, de part de lo que se'ns demani.
Li agraïm aquest detall humà d'explicar que quan s'està en una responsabilitat de poder també es passa malament, es passa molt malament moltes vegades perquè aquesta responsabilitat obliga a conviure, no?, amb les coses negatives, també amb les positives, però a vegades les negatives pesen i influeixen molt. Avui precisament hem tingut en el primer cafè de Ràdio Estel un escriptor, Dionisio de la Cruz, que ens ha parlat de la responsabilitat del poder i del valor humà que s'ha de tenir. Vostè, amb què es queda la seva experiència de govern, en aquest cas, la més important que ha tingut com a cònsol major?
Bueno, la més important, suposo que quan acabi és on faré el resum i on penso que l'experiència que estic visquent durant aquests anys, això em serveixi. No és el mateix fer un mandat on tot és glòria, on tothom té feina, on hi ha diners, on es poden fer moltes coses... I sobretot allà on ho passo malament és tota aquella gent pues, que es queda sense el seu treball, la veritat. Perquè les altres coses, bueno, quan tu t'aixeques al matí i tens feina, pues, doncs gràcies a Déu i penses, bueno, vaig a treballar i podré donar de menys als meus fills o pagaré la hipoteca o el que sigui. Vull dir, ja les coses més grans les deixes de costat, però les primordials, vull dir, que tu puguis arribar cada dia pues, a permetre-t'ho. I el bo, pues, suposo que em quedaré pues, amb aquesta experiència i ja està. És a dir, a mi mateixa estic contenta perquè tinc un equip comunal que és molt treballador, que treballa i que bueno, tirem endavant com podem, però ho tirem endavant i sempre donant pues, que el ciutadà continuï tenint els seus serveis, les seves activitats, els nens, i que tothom pugui arribar a fer-ho tot.
Doncs amb un equip que es coordini bé i amb el que un té personalment, vaja, això sempre és motiu per donar gràcies a Déu, però avui amb Trini i Marín doncs, hem repassat també les dificultats d'exercir el poder, en aquest cas a nivell comunal, a nivell de la parròquia d'Escaldes-Engordany. Gràcies pel seu testimoni i per les seves paraules, per haver-nos atès en definitiva avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Hem parlat amb la cònsol major de la parròquia andorrana d'Escaldes-Engordany. Bé, una última pregunta també sobre el moment institucional d'Andorra, el moment històric, 20 anys després de la nova Constitució. Creu que aquesta Constitució, amb tot l'equilibri de poder i amb tot el sistema polític i social, pot durar molts anys? Cal una reforma aviat? Vostè què en pensa?
Home, jo penso que ha de seguir com està i de reforma jo penso que de moment no cal. No cal.
Recordem
no toca i durant aquests 20 anys és el que he dit, Andorra ha crescut i potser amb ajuda de la Constitució que regula les seves lleis i bueno, És una manera tampoc de no, de no perdre la línia i
la línia de les bones reformes que s'estan fent. Doncs no, moltes gràcies, senyora Trini Marín, cònsol major d'Escaldes en Gordanya, Andorra. Que vagi molt bé. Salutacions a tots els oients que tenim a Andorra, que sabem que són molts. Fins aviat. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
Has vist quina marxa que porten al Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantos lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ja tenim guanyador, en aquest cas guanyadora, del llibre Cuatro Continentes, de Dionisio de la Cruz, escriptor i dissenyador, que ens ha acompanyat avui en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. La guanyadora és Mercè Segalà, de Badalona. Felicitats, Mercè Segalà, per aquest llibre. Ens posarem en contacte amb la guanyadora per dir-li la manera d'obtenir aquest llibre. Us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Moltes gràcies per la vostra companyia. Anem acabant el mes de maig i sembla que comença a lluir el sol amb més intensitat. Esperem que ja anem cap al bon temps. Tornem demà a les 8, com dèiem, que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.